tope Catalunya i Andorra.
Al matí, cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12, 6 minuts. Què tal? Com esteu, amigues, amics, senyores i senyors? Soc el Pepe Collado i això des d'ara i fins a les 2 ja és el matí, COPE Catalunya i Andorra. Quines ganes teniu que arribés el divendres, vosaltres? Nosaltres no, nosaltres estem encantats de dilluns a divendres de fer el matí. Per ser un matí de divendres que servirà per saludar i felicitar el nou arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, fins ara bisbe de Calahorra i la Calzada Logroño. Un matí també per presentar la nova campanya del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb la que volen els farmacèutics denunciar el retard en els pagaments dels medicaments per part de la Generalitat. O, atenció a aquesta història, saber per què la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global desaconsella la recollida d'ajut material pels refugiats que han de venir a Catalunya. No serà que algú s'està aprofitant? Ja veurem, ja us ho explicarem. O per preguntar a Cerveceros d'Espanya si és cert que els catalans ens encanten els bars per trobar-nos amb els amics, per desconnectar de la feina, que no de la COPE, o de l'estrès diari. O un matí també per visitar l'Hospitalet i dir-vos que entre el 27 de novembre, d'aquí a 3 divendres, i el 10 de gener, la pista de gel més gran d'Europa estarà instal·lada al recinte firal de la Farga, la pista que Ada Colau no ha volgut a la plaça Catalunya de Barcelona. Montse Rodríguez, bon dia.
Bon dia, un matí que també fem el Jorge Martínez a les vies de son. Carles Lozada ens portarà l'última hora informativa. José Luis Gil ja amb la llista preparada i la jornada per donar-nos l'últim minut, l'última hora esportiva. Sense oblidar també que avui tenim col·laboradors. Per exemple, avui Adrià Penya i les estrenes del cinema, i no podia parlar d'una altra pel·lícula que no fos l'última de James Bond, Spectre. Bueno, tot això des d'ara i fins a les 2, a través de les emissores, qualsevol de les emissores COPE a Catalunya, a través d'internet, a cope.es, o si vols, a través de l'aplicació gratuïta de Twitter, @almaticope.
Ara mateix, com cada dia, el que fem, allò que fem primer, quan ens aixequem, és rentar-nos la cara. Doncs aquí ens rentem la cara i escoltem les notícies. Carles Osada, bon dia.
Molt bon dia. Ambient assolellat avui a Catalunya. Algunes boires matinals que deixen el cel entrenyinat, sobretot al litoral central, temperatures estables. Cap de setmana, pocs canvis. Estiuet de Sant Martí, cel majoritàriament serè i temperatures cap amunt. 21 graus a Tarragona, 18 a Barcelona i Girona, 16 a Lleida, 12 a Andorra la Vella. Matí tranquil. Aquesta hora el transport públic també força fluïdesa. La xarxa viària, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha localitzat un conductor amb el permís retirat i sense assegurança que va escapar després d'haver atropellat la tarda de dimecres una dona embarassada davant de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El conductor va deixar el cotxe aparcat i obert, amb les claus posades, a una zona reservada per a taxis, molt a prop d'on es va produir l'atropellament, i va fugir a peu amb el seu fill petit. Els agents van tenir coneixement del succés quan es van trobar estirada al terra la dona embarassada de 6 mesos que havia patit l'atropellament al pas de vianants de la Gran Via davant del complex judicial. La col·laboració ciutadana i un document trobat a l'interior del cotxe pels agents han estat claus per poder localitzar el conductor en el seu domicili. I el Teatre del Liceu, la direcció del Coliseu del Liceu, ha acordat acceptar la proposta de mediació feta pel Tribunal Laboral de Catalunya, consistent en periodicitzar durant 6 anys l'import equivalent a les pagues extres de 2013, 14, 15, 16 i 17, quantitats que s'avançarien en el cas que les administracions augmentin les aportacions. La direcció del Liceu ha demanat avui, doncs, al comitè d'empresa, una vegada acceptada la proposta mediadora, que es desconvoqui de seguida la vaga i sotmeti a votació a tota la plantilla la proposta del Tribunal Laboral de Catalunya.
Gràcies, Carles Lozada. Mira, amb el bon humor que hem començat,
sí, no,
una lletra.
Vaca, sí.
No, però és una bona notícia perquè el Liceu, com no treballarà aquest cap de setmana, els seus treballadors, i nosaltres regalarem invitacions del Liceu, però heu d'estar escoltant tot el programa. Ara no us penso dir res. Esports. José Luis Gil, bon dia.
Bon dia, companys. Vosaltres en regaleu entrades pel Liceu, nosaltres una entrada doble pel Barça-Vilareal.
Molt bé.
Cal que d'aquí una estoneta entrin a les pàgines del programa, la de Facebook o al compte de Twitter, i responguin al que serà la pregunta del dia. Un dia que arribarà molt presidit per doncs, la prèvia de la jornada de cap de setmana, aquest Barça-Villarreal i aquest Atlètic de Bilbao Espanyol. Estarem també, o recuperarem i repescarem, les impressions de futbolistes del Barça que hi van tenir diversos actes, com per exemple Andrés Iniesta o Neymar. En plana poliesportiva, un partit de bàsquet d'Eurolliga aquesta tarda és el Guiris Kaunas. Barça i, com no, estarem a Xest vivint l'última hora d'aquest gran premi de MotoGP Comunitat Valenciana amb el Mundial de MotoGP en joc.
Gràcies, José Luis. T'esperem a 4:45 aproximadament de dues, i si no, podeu escoltar llavors el senyor Gil. Recordeu que a les 15:15, un quart de 4 de la tarda, Esports Cop i Catalunya i Andorra. Fins després.
Sí que poden, que s'ho descarreguin.
Clar que poden. Ah, també és una bona opció. Montse, com està el Twitter?
Doncs mira.
Ràpidament, el Twitter, sí.
S'està parlant de moltes coses, per exemple, de l'última pel·lícula de James Bond, Spectre, també es parla de l'última cançó de Coldplay, hi ha un fragment del Facebook d'aquesta nova cançó i ha creat molt revuelo, i també s'està parlant del Doodle de Google, que avui està dedicat al pare del saxofon, l'aniversari del seu naixement, Adolf Sax.
Les 12:12 minutets, la notícia del dia, segurament l'heu escoltat ja fa una estona, el butlletí de les 12, els companys de Madrid l'han donat. Doncs nosaltres aquesta notícia ara la transformarem en veu, en protagonista. I en la primera conversa del matí, Cope Catalunya i Andorra, d'avui divendres, que ens porta fins a Logroño. Allí trobem a Juan José Omella, aragonès, de 69 anys, nascut en un poble de Teruel, i fins ara bisbe de Calahorra i la Calzada Logroño, que serà ja decidit el proper arquebisbe de Barcelona en substitució de Lluís Martínez Sistac. L'arquebisbe Martínez Sistac, de 78 anys, ja fa 3 que havia superat l'edat reglamentària de jubilació. I, per cert, que a la 1 hi ha roda de premsa convocada de l'arquebisbe, de l'estimat arquebisbe Martínez Sistac. El nou arquebisbe metropolità de Barcelona, Juan José Omella, diu a les cròniques que comparteix el mateix caire de proximitat i amabilitat del papa Francesc. El novembre de l'any 2014 va ser nomenat membre de la Congregació dels Bisbes. I fins aquí puc llegir. Senyor arquebisbe, com està? Bon dia.
Bon dia.
Encantat de saludar-la, de saludar-lo.
Igualment, sí. Gràcies.
Primer el vull felicitar, perquè d'aquí poc vostè serà el pastor de tots els catòlics de la gran metròpoli barcelonina. Li fa una especial il·lusió?
Home, una mica d'il·lusió em fa, però també temor, perquè és molt gran, Barcelona. Jo vinc d'una diòcesi petita. Logroño té 300.000 habitants, la diòcesi,
sí.
I 150.000 la capital. Vull dir que el canvi és notable. Sí, una mica de temor ja em fa, sí.
Bueno.
De respecte.
S'ho sí. Esperava, senyor arquebisbe?
Pues no vaig pensar mai en ser jo. Primer no pensava ser bisbe. Jo volia acabar els meus dies com capellà de rural d'un poble de la diòcesi de Saragossa. Allí on treballava com capellà quan era jove. Però un dia me van cridar per a ser bisbe i vaig començar com bisbe auxiliar de Saragossa. Però acabar a Barcelona no ho havia ensumiat mai.
Diuen les cròniques que vostè comparteix molt amb el papa Francesc. És així?
Bueno, no sé, això és el que diuen els periodistes i això ho diuen els altres. Jo me sento molt unit al papa, sigui el qui sigui, Benedet XVI o Francesc, no importa.
Sí. L'última vegada que es va trobar amb el papa Francesc, què es van dir? Es pot saber o no?
Una mica de secret, això, eh? Tindrem que deixar per un altre dia
li preguntaré directament aquí quan estigui a Barcelona.
Això, sí.
I com valora això de forma global des del seu poble, des de la seva zona on està ara, com valora la feina que està fent, la gran feina que està fent el papa Francesc?
Home, és admirable el que fa el papa. Quanta gent l'admire, quanta gent se sent tocada per, no sol per les paraules del papa, sinó sobretot per gestes, els actes que ell fa, com s'aproxima, verdad, a tota la gent, especialment als més pobres, la gent, i en esta actitud de misericòrdia. Jo em penso que això dona molta esperança, és, com diuen molts, una estona de frescor evangèlic que porta el papa Francesc.
Vostè és un home de... Vostè és un capellà de peu, que li agrada estar a prop de la gent, com el papa Francesc, no?
Sí.
La feina, per exemple, de Càritas, que és, en aquests moments, jo sempre ho dic quan parlo amb ells, us dic, què seria de la nostra societat actual si no existís Càritas? Quina gran feina Càritas no està fent?
impressionant. I la gent ho ha reconegut i els agrada el treball que fa Càritas. I no, i pensem també en Mans Unides,
que sí,
és una altra
sí.
organització dins de l'Església Catòlica que treballa pels més pobres de la Terra. I són dues organitzacions, i d'altres, per nomenar les més pròximes a, diguéssim, a la Conferència Episcopal, a l'Església Catòlica, com tal institucional, diguéssim. Aquestes dues, la gent reconeix tot l'esforç que fan, el voluntariat, i com la gent en aquest temps de crisi econòmica els ha donat molts diners, molta ajuda. S'ha triplicat l'ajuda a Càritas en aquest temps de crisi econòmica, sí, s'ha triplicat.
Senyor Arquebisbe, cada vegada que parlem amb Càritas em diuen una cosa que a mi em toca la fibra. Em diuen, ara ve, la gent que ve a demanar ajuda a Càritas ja no és el perfil de tota la vida.
Sí.
Ara ve gent que no t'ho imaginaves fa uns anys que vingués a picar la porta de Càritas. És així, no?
És així, això fa sofrir molt als de Càritas, a la gent. I això els pastors, com els bisbes, els capellans, sentim molt el sofriment d'esta gent. Els diem com si foren els Nicodemos. Nicodema, que anava de nit, a Magatons, anava a trobar a Nostre Senyor Jesucrist allà a casa d'ella o a casa dels amics de Lázaro i Betània, allà a Betània. Anava de nit perquè no el veieren. Tenen vergonya d'anar a demanar, sí, pobra gent. I ha sigut un moment de molt sofriment, però aquí ha estat Càritas i ha estat tanta gent, a la vora d'estos que sofrien, i és admirable i és d'agrair,
El papa Francesc té una predilecció especial per la gent jove, perquè, òbviament, la gent jove està al futur, no està al futur de la humanitat, només està al futur del cristianisme, no? Vostè també?
Així ho tenim que comprendre, És la joventut la que sostindrà l'Església i el món. I, desgraciadament, Europa és un continent vell. No hi ha naixements, i sobretot a Espanya, no hi ha naixements. I això mos té que preocupar a tots.
Per acabar, senyor bisbe de Metropolità de Barcelona, li agraeixo molt les seves primeres paraules. Quan estigui amb nosaltres aquí a Barcelona tindrem oportunitat de convidar-lo aquí a la ràdio, de saludar-lo, de parlar, i en tot cas jo li demanaria un missatge pels catòlics i no catòlics que ens escolten, perquè la COPE no només l'escolten catòlics, l'escolta moltíssima gent. Què li diria?
El primer de tot, demanar una mica perdó, perquè com parlo tot el dia castellà no m'és molt bé lo català. Jo parlo encara lo xapurreu del meu poble. Que em perdonen que no parlo bé el català, però ja ho arribaré a dominar a poc a poc. Quan m'embotiga, a l'ambient català, com ho fem quan jo arribo al poble.
Sí.
Primer això. I segon, pues que conton que vaig jo en les mans obertes per a recibir més que per a donar. Se diu sempre això, però ho dic de tot cor, perquè tinc que dependre molt d'una església, que és l'església en Catalunya, que ha fet un llarg camí a la història, i jo penso que hi ha moltes coses bones, d'altres que es tindran que corregir, probablement, com a la nostra vida, ja tenim que ser capaços de convertir-nos tots els dies, però d'entrada jo tinc una gran admiració de tot el treball que han fet els catòlics a Catalunya, i agarrats de la mà podrem caminar poc a poc fent un futur millor.
Senyor Arquebisbe, ha estat un plaer poder parlar amb vostè. Si m'ho permet, una felicitar-lo i una forta abraçada. I benvingut a casa seva.
Pues moltes gràcies i fins un altre dia.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Juan José Omella. Ja ho sabeu, si no ho sabíeu, ja ho sabeu, hem pogut parlar amb ell, aragonès, 69 anys, va néixer a un poblet de Teruel, fins avui mateix era bisbe de Calahorra i Calzada Logroño, i a partir d'aquí res ja serà, ja és, el nou o el proper arquebisbe de Barcelona, en substitució de Lluís Martínez Sistac. Lluís Martínez Sistac ja ha superat l'edat de jubilació, que és el 75, ell té 78, per això s'ha produït la substitució. Ja tenim nou arquebisbe metropolità de Barcelona, ja ho sabeu, Juan José Omella, hem parlat amb ell.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado,
le pone voz a la noticia?
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
abans del clàssic s'ha de guanyar Villarreal. I ho viurem a la COPE.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Barça, Villarreal.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella, Òscar García, César Sánchez.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Viatges, gastronomia i oci a Tiramilles de COPE.
Isma Prados, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs? Estàs?
Podríem dir que has assolit aquell objectiu de que els joves entrin a les cuines?
És una pregunta complicada. Sí, jo crec que sí.
No tens resposta.
Bé, hi ha moltes respostes per aquest tema, no?
Carme Ayala a Tiramilles de COPE Catalunya i Andorra. Dissabtes al matí de 10 a 1. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Catalunya y Andorra. ¿Tiene la sensación de que le han tasado su coche demasiado barato? Venga a Centro de Vehículos de Ocasión. Máxima tasación garantizada y pago al contado. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expofira.
Llum, foc, acrobàcies, circ. Vine a veure la nova superproducció de Terry Gilliam dels Monty Python. L'òpera que ha triomfat a Londres i Amsterdam. Benvenuto Cellini de Berlioz. Del 8 al 19 de novembre al Liceu.
Hoy tenemos con nosotros a Antonio Ruiz, el gerente de Masical. Antonio, vamos a dar por hecho que yo soy un oyente que ha escuchado vuestra publicidad durante muchos años,
¿sí?
Pero que no me decido a comprarlo.
Sí, sí.
Y supongamos que no lo compro porque pienso que si un descalcificador es tan caro como suelen serlo, ¿por qué Masical elimina el problema de la cal por tan poco dinero? Es claro. Decir, son miles de euros frente a apenas unos 100.
Sí, Carlos, esto es algo que bastantes personas nos preguntan. En primer lugar, hay que decir que no es lo mismo un descalcificador y un Masical.
Sí.
Lo primero, quita la cal. La elimina radicalmente. Masical, en cambio, no la elimina, sino que modifica la configuración interna de la misma para que no se adhiera a los lugares por donde el agua pasa.
O sea, que no se pegue.
Claro, es decir, es un aparatito que no tiene ningún mecanismo móvil que se pueda estropear. Es un dispositivo magnético antical para tratamiento de agua que evita la cal, la formación de ella, y elimina para limpiar toda la cal que ya está pegada en los conductos por donde el agua pasa.
Muy bien, esperamos haber despejado las dudas. ¿Y tenéis alguna oferta en este momento?
Mira, quien nos llame ahora al 902-107-109, pues se aprovecha de la promoción 3 al precio de 1. Hacemos esta promoción de vez en cuando porque queremos que todo el mundo se pueda beneficiar a un precio muy reducido.
Estupendo.
Solamente ese importe y además los gastos de envío totalmente gratis.
Muy bien, recuerden, 902-107-109.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec 93 193 1396.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93 476 0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Esta temporada, tiempo de juego es es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega
iniciar los minutos del Bufete Rojas, saludamos a la letrada, la abogada Marielba Rojas. ¿Cómo estás, Marielba? Buenos días.
Muy bien, Pepe, buenos días.
Vamos rápidamente al tema, a vuestra especialidad, en este caso los testamentos. ¿Qué es un testamento? Vamos a ver.
Bueno, pues un testamento es un documento en el que designo a uno o más herederos para que reciban mis propiedades o paguen mis deudas cuando yo fallezca.
Está claro, pero ¿para qué sirve hacer testamento?
Uy, un testamento sirve para muchas cosas. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, repartir mis propiedades. O si solo tengo una, puedo dejar instrucciones de cómo hacer el reparto. Si yo reparto en mi testamento, mis herederos ya no tendrán que discutir por esto. También sirve, por ejemplo, para poner condiciones al heredero. Estoy pensando ahora en otro ejemplo. Si tengo una mascota y quiero asegurarme que la cuiden, puedo dejar dinero o una propiedad a una persona con la condición de que cuide de mi mascota.
Muy bien.
También podría nombrar en mi testamento a un administrador de la herencia que deje a mis hijos menores, incluso a mis hijos incapacitados. Por cierto, las parejas separadas o divorciadas deben hacer testamento. Es imprescindible que hagan testamento. Es imprescindible nombrar a un administrador en el testamento de estas personas, porque si no lo hacen, acabará administrando la herencia de los hijos la expareja.
¿Y en los testamentos que hacéis en el despacho tenéis en cuenta todo esto?
Por supuesto, siempre ayudamos a hacer el reparto.
Bueno, pues si queréis algún buen consejo, llamad a Marielba Rojas, al Bufete Rojas, al teléfono 93-246-6096. El Bufete Rojas está en la calle Caspe, 37, segundo tercera, en Barcelona. Te recuerdo el teléfono del Bufete Rojas, 93-246-6096. Y en internet, www.buferrojas.es. Marielba, gracias.
Gracias a ti, Pepe.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí COPE Catalunya i Andorra.
De volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro.
Ay, qué bien que canta, qué bien suena. Y además, imaginaros a Rafael en el Teatro del Liceo, y no solo, sino que acompañado de 70 músicos que forman parte de esa orquesta sinfónica. Bueno, va a ser brutal. Si quieres ver a Rafael en ese gran Teatro del Liceo el 21 y 22 de diciembre, ya puedes ir comprando tus entradas en festival-mileni.com. Solo ahí, festival-mileni.com, podrás comprar esas entradas para ver a uno de los grandes de la música internacional, porque Rafael ha roto fronteras. 21 y 22 de diciembre, Gran Teatro del Liceu, por primera vez en Barcelona, el concierto sinfónico de Rafael.
Veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, COPE Catalunya i Andorra.
L'actualitat, després d'escoltar Rafael i sobretot el que deia la Montse, no t'oblidis del concert que està cada vegada més pròxim. L'actualitat, les notícies, ara mateix. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ambient assolellat avui arreu de Catalunya, amb algunes boires aquest matí que han deixat el cel en terra enllinat, sobretot al litoral central. Les temperatures estables, cap de setmana pocs canvis. Tenim l'estiuet de Sant Martí, que s'anomena, amb cel majoritàriament serè, i temperatures que van cap amunt, com els 21 graus de Tarragona, els 18 de Barcelona i Girona, els 16 de Lleida i els 12 d'Andorra la Vella. Fluïdesa a la xarxa viària i tranquil·litat al transport públic. Un centenar de delegats sindicals de la funció pública s'han concentrat aquest divendres davant de la Secretaria de Feina de la Generalitat per reclamar la tornada de la paga extra retallada al 2012. La concentració s'ha convocat per donar suport als representants sindicals de la taula general de la funció pública que estan reunits amb membres de la Generalitat per abordar aquesta qüestió. I una notícia important, els Mossos d'Esquadra han detingut un xaval de 21 anys que acumulava 41 arrestos en els últims 3 anys, 28 dels quals només l'últim any, sobretot per robatoris pel mètode de l'encastament, tot i que també per altres delictes com conducció temerària, resistència a l'autoritat, robatoris de vehicles, amenaces, detencions il·legals i lesions. Un superpàjaro aquest, eh?
Sí, senyor.
Un superpàjaro.
Sí, sí,
el jove és espanyol, veí de Barcelona, i serà detingut o se l'han imputat 14 robatoris comesos per aquest mètode, que és això d'agafar un cotxe i encastar-lo contra l'aparador d'un establiment durant el mes de juny en estancs, bancs, botigues de telefonia mòbil i també botigues de roba.
Felicitat com no...
Els Mossos, ha sigut una operació i tranquil·litat pels comerciants, perquè estaven realment al centre de Barcelona espantats de la violència d'aquest xaval, 21 anyets. La policia el coneix com el Niño, li diuen el Niño, no té carret de conduir, però conduïa molt bé i era el capo d'una banda d'aquests de perles especialitzats.
Conduïa molt bé i s'encastava millor. Moltes gràcies, senyor Osada.
S'encastarà molt bé.
Gràcies. Hala, adéu. Com està el Twitter, Montserrat? El Twitter de divendres. Tots volem que arribi el divendres i sobretot per saber què passa en el Twitter.
Doncs un dels temes més comentats és la nova pel·lícula de l'agente 007, James Bond, que per cert diuen que aquest James Bond és el que menys se'n va al llit amb les dones a la peli i el que menys Martini bebe durante la película. El más bebedor, hoy escuchaba un estudio, dice que era cuando, en la época de Sean Connery, que se veía dos o tres Martinis en película.
Però
este...
Però és de veritat, no? Eren? No era pas aigua,
no,
eh?
No. I el rotllo amb les dones, aquest James Bond, és el Daniel Craig, que és el que menys escenes de llit. Bueno, sí, doncs la pel·lícula es diu Spectre, que per cert ell diu que serà la seva darrera pel·lícula com a James Bond i que nunca más volverá a ser la gente 007. Bueno, a banda d'això s'està parlant de la pel·lícula de la nova cançó de Coldplay, que ha posat un fragment de la cançó al Facebook i està creant molta expectació. També es parla de Ciudadanos, per ser ahir esplèndido Albert Rivera en el partit de les 12, parlant d'esports, que s'hacía un montón de piscines este chico en Granollers, I así tiene las
manos. És del Barça?
Bueno, sí, és del Barça, però tampoc ho va dir així molt...
Ja.
Bueno, lo que tiene claro es que quiere que gane Lorenzo el Mundial de Motociclismo,
Molt bé.
El domingo va haver ahí tan gana. Bueno, Ciudadanos, que roba, según un estudio, roba Podemos votantes urbanos y con estudios. Son los últimos datos de estas encuestas que se están haciendo para saber quién va a llegar a presidente del gobierno español. También el doodle de hoy de Google va sobre Adolf Sax, que es el padre del saxofón, el aniversario de su nacimiento, por eso si veis la cara de este señor, pues es el padre del saxofón. Por cierto, tenemos que hablar de que ha muerto George Barry, que es el creador del primer Batmóvil. Seguramente muchos de vosotros acordáis de ese coche, el Batmóvil. Bueno, pues ha muerto y también hablan de él. Y otras cosas de las cuales hablaremos después, que ahora es un poco horario protegido, porque hablan del potencial de los orines y de los excrementos para fabricar pisos. Lo han dicho desde Suecia, no podían ser de otro lugar.
Bé, intentaré que el que haig de dir a continuació no quedi afectat per el que acaba de dir la Montse. Si tienes en casa algún pequeño electrodoméstico, ¿qué hay que hacer con ese pequeño electrodoméstico que no funciona? Bueno, pues llevarlo a los amigos de Atredom. Atredom, acabado en M. Atredom Servicio Técnico. Son especialistas en reparación de pequeños electrodomésticos, sobre todo aquellos que funcionan con vapor. Por ejemplo, no sé, aspiradoras, vaporetas, planchas, robots de cocina y aparatos de belleza. Los aparatos de belleza también te los reparan en Atredom. Aparatos, por ejemplo, que son destinados a la cavitación, a la presoterapia o la radiofrecuencia. Los amigos de Atredom lo reparan todo. No les importa la marca. Ahora, eso sí, te pedimos que digas, cuando llames a Atredom, ahora te doy el teléfono, que lo has escuchado aquí en COPE Cataluña y Andorra. ¿Por qué? Porque el presupuesto será gratuito y no te cobrarán desplazamientos. Teléfono de Atredom, 923-24-21. Te lo repito, 923-24-21. Atredom, repara todos, absolutamente todos los pequeños electrodomésticos.
Al Matí, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La Federació d'Organitzacions per la Justícia Global, que es coneix com la FEDE, ha desaconsellat a la ciutadania la recollida d'ajuts materials davant les iniciatives de recol·lecta de roba d'abric per persones refugiades que han sorgit durant les darreres setmanes, sobre les que, segons diuen, no es troben cap ONG federada darrere de l'organització. Anem a parlar amb la Pepa Martínez, que és la directora de la FECE. Pepa, què tal? Bona tarda. Sembla que tenim un problema amb aquesta connexió amb la Pepa Martínez, que és, recordem, la directora de la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global. Ja sabeu que aquests dies, sobretot hem vist en aquesta darrera campanya que feia l'Ajuntament de Barcelona per recollir roba d'abric per la gent refugiada, doncs el problema que hi ha hagut, perquè ha arribat un punt que han dit que no continuem donant perquè s'ha creat un excés de roba i que no hi ha un lloc per poder-les amagatzemar. Davant tot això, i després d'aquesta nota que ens passa la gent de la FEDE, que desaconsella la recollida d'ajuda material per refugiats, volíem posar-li veu a aquesta notícia i per això ens hem posat en contacte amb la senyora Pepa Martínez, que és la directora de la FEDE. Sabem si la tenim recuperada? No. Doncs d'aquí un moment tornem, així que continua aquest matí de COPE Catalunya i Andorra d'aquest divendres, ja sabeu, de 12 a 2, de dilluns a divendres.
Catalunya a la tarda de COPE.
Tants anys sentint a dir que no s'havia d'utilitzar eines com la Viquipèdia per a fer treballs o per a la classe, i ara resulta, Eduard, que té un ús docent que ens pot ser beneficiós.
Bueno, la Viquipèdia és molt beneficiosa en molts sentits. Cada cop més professors a universitats de tot el món, universitats de vegades de les més prestigioses del món, que estan començant a fer servir la Viquipèdia precisament per fer activitats a les aules amb els estudiants.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Infantiles SOS. ¿Qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Hola, cariño.
Luis Rodríguez.
Hola, cariño.
Que sepas que te llevo en mi corazón.
Que lo nuestro dure para siempre.
Que te quiero como desde el primer día.
Te amo mucho, cariño.
Todos los días, momentos con Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
Luis Rodríguez.
Momentos. T'escoltem.
T'escoltem. Hola, Luis,
aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Momentos en sintonia COPE.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Intentarem recuperar d'aquí una estona l'entrevista que teníem ja tancada, com dèiem, amb la FADE, la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global, i aquesta notícia que desaconsella a la ciutadania la recollida d'ajuda material per la gent refugiada. Després en parlarem de tot plegat, però abans també tractarem un tema del qual hem donat doncs una pinzellada a l'inici del programa. Les farmàcies catalanes posen en marxa una campanya per denunciar els retards en el pagament dels medicaments. Les més de 3.100 farmàcies de Catalunya comptaran, atenció,
partir d'avui amb un cartell i més de 300.000 flyers per reclamar responsabilitat per l'accés als medicaments. En parlem amb Joan Calduc, que és tresorer del Col·legi Farmacèutics de Barcelona. Senyor Calduc, bona tarda.
Bona tarda.
En què consisteix exactament aquesta campanya? Jo parlava d'aquest cartell i d'aquests flyers, no? Què podrem veure concretament?
Bé, doncs en aquesta campanya el que pretenem és que a través de les oficines de farmàcia, els farmacèutics, comuniquem a la ciutadania, als pacients, que ja s'està produint una situació d'impagament o de retras de pagaments dels medicaments que ells es prenen d'una manera reiterada, sostinguda, alarmant, i a nosaltres el que reclamem és que els demanem que ens ajudin a sol·licitar als nostres administradors, els representants polítics, que siguin responsables amb la gestió pública, amb la previsió pressupostària, amb la dotació financera d'aquest pressupost i amb tot el que comporta, doncs, que la prestació farmacèutica es pugui produir amb normalitat.
El que està clar és que les qüestions bàsiques com la salut o l'accés als medicaments han d'estar garantits, no? I això hauria de quedar al marge de qualsevol divergència política, però sembla ser que no.
Efectivament, és un tema que no podem polititzar. Lamentablement es polititza, és un tema prioritari, és un servei bàsic i que bàsicament s'ha de solucionar des de la via de la gestió política i des de la coordinació d'activitats, i això no s'està fent.
Vosaltres porteu, durant els 4 anys que els farmacèutics porteu patint retards en el pagament, no heu cobrat quan tocava, i ara sembla ser que aquest deute es veu encara més agreujat, més incrementat, perquè sembla ser que no hi ha diners. Realment és això? No hi ha diners? O quin és el problema de fons?
Bueno, aquesta pregunta de si hi ha o no hi ha diners, jo permeti'm que li digui que no sóc el més adequat per respondre-li.
Però l'excusa de dir, o el dir que no els hi paguen els farmacèutics?
No, el que sembla ser, les explicacions oficials, no, que tots sentim, és que el pressupost de la Generalitat és deficitari, sembla ser que és més deficitari del que estava autoritzat, i que aquest dèficit necessita finançament, tant el que estava previst com el real. Llavors, aquest finançament se li aporta liquiditat a través del mecanisme que és el que proveeix el Ministeri d'Hisenda a través del FLA, i llavors aquest mecanisme doncs tampoc és competent per satisfer aquest dèficit excessiu. Per tant, hi ha per una banda un problema de gestió de qui administra el pressupost, de qui el fa, que no pot encabir totes les despeses que ell decideix. Llavors aquestes despeses superen un topall de despesa, a l'accés doncs se'n va dèficit, i aquest dèficit doncs necessita finançament. Finançament, aleshores, és quan la Generalitat té que anar a buscar un préstec en forma de mecanisme de liquiditat autonòmica, en forma de FLA, a l'administració central. Llavors és quan ja tenim el problema polític sobre la taula. Fixi's que, tal com jo li he explicat, no és un problema polític, és un problema de gestió i de finançament.
Sí, queda claríssim. Escolta'm, l'administració, recordem, paga aquests medicaments mesos després que els necessitem nosaltres, aquest cost l'avanceu vosaltres a les farmàcies, als farmacèutics. Això ha repercutit a l'hora de tancar alguna persona en alguna farmàcia? Perquè estem parlant de llocs de treball, a banda, òbviament, de que la gent necessita aquests medicaments i que són necessaris, però, clar, els llocs de treball també aniran desapareixent.
En aquesta onada d'impagaments que ara estem patint, doncs, de moment no tenim constància de que s'hagi produït això que m'està dient. Però, clar, és una nova situació, una altra vegada 3 mesos, que tensa moltíssim la tresoreria i les eines financeres que pot disposar un professional autònom.
El que està clar és que tant les farmacèutics sou responsables amb la salut dels pacients i, com no, també les administracions, que haurien de ser-ho en primer lloc. Espero que aquesta campanya que ja podem veure a les farmàcies, a aquestes més de 3.100 farmàcies de Catalunya, amb aquest cartell i aquests flyers per reclamar responsabilitat per l'accés als medicaments. Un cop més, senyor Calduc, moltes gràcies. Tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. I endavant amb aquesta lluita, fins al final.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu, bona tarda.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
coses que passen a casa nostra, a Catalunya. Ahir parlàvem del sector dels geriàtrics, dels centres assistencials, tant socials com sanitaris, que no cobren. I ara la Montse parlava avui amb els farmacèutics que, doncs, tampoc cobren, eh? I, en definitiva, no estem parlant de coses innecessàries. Estem parlant de persones, sempre. Ahir parlàvem de geriàtrics, parlem de persones que necessiten aquests centres i avui parlàvem de medicaments. Parlàvem, per tant, de salut, temes molt importants. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Yo muy bien. ¿Tú sabes yo lo que haría?
¿Qué harías?
Denunciaría a la administración.
Ya.
O sea, tan tranquilamente, porque todos nosotros pagamos religiosamente y pobre de nosotros si no pagamos, y tenemos derecho al medicamento.
Sí, sí.
Y estas personas mayores, que parece que nosotros no vamos a llegar nunca mayores, ¿vale?
Sí, sí.
Necesitan de esos cuidados. Entonces yo, grupos de personas, iría y pondría una denuncia para que el responsable en cuestión respondiese de la responsabilidad que tiene en esta, porque aquí hay personas que sufren y personas que han tomado decisiones equívocas. Por lo tanto, tienen que tener una responsabilidad, ¿no?
El problema, y quizá no toque ahora hablar de eso, el problema es que se están mezclando churras con merinas y se está utilizando la política para jugar un juego muy peligroso como es la salud de las personas.
Correcto, por eso habría que denunciar y que cada uno lleve su vela.
Gracias, Carmen. Dicho esto, yo siempre he dicho, y tú lo has dicho también muchas veces, que envejecer forma parte de la vida.
Hombre.
Pero quien no quiere envejecer y busca parches o soluciones baratas, o no baratas, sino soluciones poco recomendables, acaba envejeciendo peor todavía.
Sí, yo creo que todos nosotros, o ya sea en alguna revista o ya sea en televisión, a veces hemos visto una persona que hemos dicho, mejor que se hubiera quedado como estaba antes, ¿no?
Camilo Sesto es el último.
Horroroso. Sí. Pero bueno, son personas, yo creo que eso forma parte de una dependencia de la estética que es muy peligrosa y donde yo creo que los profesionales médicos, con mucha mano izquierda y con mucho cariño, tenemos que decirle a veces a los pacientes, mira, tranquilízate, no hagas nada más, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo que tú muy bien decías, ¿no? Hay veces que vemos personas que no entendemos por qué se ha hecho algo y nos permitimos hacer esa valoración porque lo que vemos no es natural. Es decir, cuando nosotros miramos a una persona y ha perdido su expresión facial, ha perdido sus rasgos, ha perdido la armonía, ha perdido la naturalidad, entonces cuando nos sorprende. Sin embargo, hay veces que vemos a personas que están muy bien y decimos, jolín, qué bien que se conserva. No pasan los años por fulano, ¿no?
Sí, sí.
Quiere decir, a esa persona la vemos muy bien, pero no notamos nada anormal, nada falto de naturalidad. Pues bien, yo acabo de describir dos grandes grupos de tendencias y de técnicas para luchar contra el envejecimiento cutáneo. La primera, bueno, pues agrupa técnicas que tienen muy buen resultado y que no se les puede negar, pues dentro de ellas que podemos encontrar el Botox, los rellenos, los hilos tensores, que son unos hilos que se meten por la mejilla para subir el descolgamiento de la cara. Bueno, pues son técnicas que pueden dar un efecto cortoplacista positivo, pero que sin embargo a largo plazo era lo que tú decías antes. ¿Nosotros dónde estamos? En el segundo grupo, en los de no pasan los años por ti, pero nadie ve ningún rasgo estridente, ninguna falta de naturalidad. Esto que he dicho así parece nada. Bueno, pues me tocarán con agua bendita. Pues no tocamos con agua bendita, que el agua bendita es buena, pero
sí,
no hace esos efectos,
¿eh?
Muy saludable. Entonces nosotros lo que nos basamos son en técnicas de bioestimulación, diferentes técnicas, porque una sola no resuelve todo el envejecimiento, y lo que conseguimos es eso, no aparentar los años que tenemos.
Lo dejamos aquí. Yo creo que es Carmen, cuando dice verdades, las dice de verdad, y yo creo que vale la pena que le hagáis caso. El teléfono 93414-3631, 93414-3631, el teléfono de estar bene. Piénsatelo, porque los años pasan para todos, ¿eh?
Y tanto que sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Adiós.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me gusta soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Bueno, yo lo decía una
la canción Bares, qué lugares tan sanos para conversar y además para hacer otras cosas, como por ejemplo tomarse una cerveza. Mira, vamos a hablar de cerveza porque los amigos de Cerveceros de España cada año nos transmiten todos los mensajes que recogen de la gente que bebe cerveza y de la que no, y sacan unas conclusiones. Pues bien, las conclusiones de este nuevo estudio ahora nos las cuenta Nuria Val, que es portavoz de Cerveceros de España, pero entre otras cosas dice que los catalanes preferimos los bares en el tiempo libre antes que estar en casa de la suegra o el suegro. Nuria, yo esto no lo entiendo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú estás segura que los catalanes prefieren el bar a estar en casa de la suegra?
Parece que sí, parece que
vaya.
Sí.
Vaya. Oye, ¿cómo hacéis los estudios? ¿A pie de bar? ¿Llamáis por teléfono? ¿Cómo se realizan?
Bueno, pues es una encuesta que se hace a nivel nacional a más de 2.000 personas, siempre por rangos de edad, y se plantean 5 puntos en concreto. Que, bueno, es un poco qué tipo de planes sueles hacer, con quién sueles hacer estos planes, y una de las cosas más importantes es cuándo, ¿no? Cuándo haces estos planes. Uh-huh. Para saber un poco, bueno, pues si realmente el ocio de los catalanes se concentra en el fin de semana o también pueden salir indistintamente el lunes a viernes.
Ajá. A ver, ¿los catalanes salimos bastante o no? ¿Somos ociosos?
Pues sois ociosos.
Vaya.
En concreto, bueno, un 56%, o sea, más de la mitad de los catalanes han admitido que su ocio se prolonga indistintamente a lo largo de toda la semana.
Uh-huh.
Pero también hay un 40% que nos admite que al final su ocio se concentra solamente en el fin de semana.
Claro.
Las principales causas, pues bueno, no son muy sorprendentes, pero en concreto en Cataluña marcan la primera razón por el trabajo, ¿no? La carga de trabajo, uh-huh, seguido de la falta de tiempo y las obligaciones familiares.
Oye, en cuanto a la compañía, imagino que los catalanes preferimos a nuestra pareja a ir a un bar antes que un amigo, ¿no?
Pues sí, de hecho es un dato bastante elevado en comparación con el resto de comunidades, porque en Cataluña han elegido más del 60% a su pareja como la acompañante ideal para ir a tomar la cervecita después del trabajo o el fin de semana, o sea que...
¿Pero con los compañeros de trabajo solo un 2% va a tomarse una cerveza?
Sí, o sea, es sorprendente. Uy. Yo no sé si es que allí son muy...
Mal rollo.
O la pareja iba al lado, pero sí que es cierto que al final para hacer planes en general elegimos a la pareja de primera opción, vaya.
Oye, nadie ha dicho que va con el otro o con la otra, ya me entiendes.
Eso, no damos esa opción para evitar conflictos internos de pareja.
Bueno, pero seguro que haberlos hay. Oye, y lo que nos gusta más a los catalanes, ¿qué es? ¿Tomar tapas, comer fuera, cenar? ¿Vamos a lo rápido, al pim pam, o qué es?
Pues mira, en concreto entre las tres actividades que más se decantan a la hora de salir de casa, los catalanes están en primer lugar salir a tomar unas cervecitas y unas tapas. Luego también el tema de salir a cenar, el salir a comer fuera, y en tercer lugar el irte a dar un paseo por allí.
Oye, y cuando vamos a un bar, la mayoría de catalanes, porque este estudio es a nivel de España, pero yo te pregunto por los catalanes, sí, ¿qué pedimos, barra o mesa?
Pues ese dato concreto no te lo puedo dar, pero lo que sí que es cierto es que al final en la barra o en la mesa, pero el ocio de los catalanes siempre está muy vinculado con la hostelería.
Bueno, imagino que la barra será por si es una cita rápida.
Claro.
¿No? Porque, bueno, si tienes dolores de espalda es mejor sentarte.
Hombre, también.
Porque si no es horroroso.
Sí que es cierto que, por ejemplo, si al final estos planes los haces de lunes a viernes, el tiempo que tienes para esta desconexión y este ratito de ocio es más breve que el fin de semana, lógicamente. Uh-huh. Entonces sí que se tiende más, lógicamente, de lunes a viernes a tomarte la cañita en la barra rápido, cuentas un poco las anécdotas del día y para casa, ¿no?
Nuria, ahora te hago la pregunta del millón. ¿La cerveza engorda?
Pues la cerveza consumida moderadamente y con un consumo moderado no engorda. De hecho, hay muchos estudios que han realizado de forma científica que certifican que no aumenta la superficie abdominal, sino que el problema está en estas tapas, en estas patatas fritas con las que la acompañamos. Entonces, una de las cosas que siempre se dicen es que podemos llegar a consumir en mujeres en concreto de 1 a 2 cañas diarias y en hombres de 2 a 3. Siempre dentro de una dieta mediterránea, que además tenemos nosotros esa ventaja de, oye, tener esta dieta tan rica, y un consumo moderado, o sea, no habría ningún problema.
Muy bien. Bueno, Nuria Val, portavoz de Cerveceros de España, muchas gracias, y ya estoy en catalán se dice frisán, deseando ya ver con quién se irían los
gracias
españoles a tomar una cerveza. Esto lo hablaremos más adelante porque siempre será el estudio. Nuria Val, gracias, feliz fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Muchas gracias.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.
Ai, que divendres que portem. Ara deia la Montse, no? Això de que ens agrada anar a sortir a prendre la cerveseta. Jo dubto això de que ens agradi més anar amb la dona que amb els amics, però en fi, si lo dicen cerveceros d'Espanya, pues haremos caso. Ahora, también tiene mucha razón Montse cuando dice que eso de tomarse una cervecita y una tapa en una barra, acabas con un mal de espalda.
Pues sí.
Pero claro, eso se soluciona si tienes en casa un maravilloso colchón Flex. ¿Cómo estás, José Antonio Arcas? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Y buenos días a todos los oyentes de Cadena Cope.
Bueno, pues aquí está nuestro amigo José Antonio Arcas. Yo hablo en su nombre y en el nombre de Flex Store cada día. Yo recomiendo el colchón Flex de toda la vida, pero comprado a través de las tiendas Flex Store. Hoy nos vas a explicar en vivo y en directo, José Antonio, ¿qué son esas tiendas Flex Store? Vamos a ver.
Pues mira, Pepe, las tiendas Flex Store son la evolución de las tiendas con marca. Es decir, concesionarios oficiales de la marca Flex, donde el cliente podrá ver y probar todos los equipos de descanso que actualmente están en vigor de la marca.
Uh-huh.
Donde unos asesores de descanso especializados en Flex van a asesorar al cliente y encontrar la solución personal en cada caso.
Bien.
Esta va a ser la gran diferencia que encontraremos entre una tienda Flex Store o un comercio multimarca, donde tendremos colchones de marca blanca junto con otras marcas más o menos conocidas, pero todo mezclado.
Todo mezclado. Y a veces, pues eso es un lío. ¿Qué diferencia, José Antonio, vamos a encontrar entre un colchón de marca o un colchón esos de gama blanca? Un genérico, si hablamos de fármacos, ¿verdad?
Pues mira, Pepe, la diferencia especialmente radica en la calidad del colchón y no en el precio. Cuando estamos hablando de la marca Flex, debemos tener en cuenta que es el fabricante número uno, el más importante del mercado nacional.
Uh-huh.
Quedémonos con el término fabricante, ya que todos los bloques de muelles se fabrican en Flex. Todas las espumaciones técnicas se realizan en la fábrica del grupo Flex.
Uh-huh.
Es decir, desde la materia prima hasta obtener el colchón terminado, todo el proceso de fabricación es realizado en la factoría.
Muy bien, y luego tenemos las marcas blancas, ¿no?
Correcto.
Muy bien. ¿Y cómo? Vamos a ver, esa es la pregunta clave. ¿Cómo escoger el colchón adecuado? Vamos a ver.
Pues mira, Pepe, en las tiendas Flex Store, como anteriormente citado, tenemos lo primero, unos asesores con formación muy profesional explícita, donde le harán unas preguntas concretas para poder conocer la necesidad del cliente.
Uh-huh.
Y segundo, contaremos con toda la gama más completa de equipos de descanso en sus diferentes composiciones y con las tecnologías más avanzadas que existen a día de hoy en el mercado.
Uh-huh.
Todo esto está avalado por Flex, que es la marca número uno del mercado nacional.
Muy bien. Cuando dices diferencias tecnológicas, ¿a qué te refieres exactamente? A ver.
Pues mira, te lo explico. Hay comercios en los cuales se le explica al cliente que un viscoelástico es la evolución y que el muelle es antiguo u obsoleto. Pues no es correcta esa afirmación ni cierta.
Sí.
En el mercado tenemos muy diferentes composiciones avanzadas que cuentan como componente muy importante el muelle. Te pongo un ejemplo.
A ver.
En Inglaterra o en Estados Unidos, donde se valora mucho el descanso, todos los colchones, su componente principal es el muelle.
Sí.
Y podríamos hablar de firmas muy exclusivas del mercado. En Flex son conocedores de todas estas tecnologías más actuales. Y, por ejemplo, en nuestras tiendas Flex Store tenemos equipos en los cuales sus componentes son el multilástico combinado con látex, el multilástico combinado con visco, el muelle ensacado independiente con visco, etcétera.
Uh-huh. Dicho esto, yo creo que es hora ya de que demos una alegría a los oyentes. Pues que se dirijan a las tiendas Flex Store. La manera de localizar la tienda Flex Store más cercana a su domicilio, me imagino que es entrar en la página web, las tres W's Flex Store, o Store, flexstore.es, o podéis llamar también al 930-180-188. 930-180-188. Y nuestro buen amigo José Antonio Arcas te ha traído una buena sorpresa, porque te van a hacer un 5% adicional si dices que lo has escuchado aquí en la cadena COPE.
Correcto.
Un 5%.
Correcto.
¿De acuerdo? Nos volvemos a ver otro día y me cuentas más cosas de los colchones.
El viernes próximo tendremos.
¿Vienes?
Otro. Exactamente.
Y me cuentas, porque además hablar de Flex es hablar de los colchones, lo decías tú, de toda la vida, de la marca de siempre. No te olvides del teléfono de los amigos Flex Store, 930-180-188. Te hacen un 5% por decir que lo has escuchado en COPE y busca la tienda Flex Store más cercana a tu domicilio tecleando en internet las tres W's Flex Store, flexstore.es. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Pepe.
Noticias ahora.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez,
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, propone formalmente a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat, una votación que se va a producir el lunes y que coincidirá, por tanto, con la de la moción independentista. Albert Rivera hace un llamamiento a los catalanistas de Convergencia para que se rebelen contra la proposición rupturista. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera es plenamente consciente de la marejada en Convergencia y en el seno mismo del gobierno catalán con la huida hacia adelante de Artur Mas, de ahí que el líder de Ciudadanos apele al catalanismo moderado frente al independentismo.
De si hay alguien en el catalanismo político o dentro del nacionalismo que piensen que tienen que volver al terreno de juego de la democracia, que lo diga ahora o que calle para siempre. Si hay alguien que se reconozca en Tarradella, se reconozca en Cambó, que salga ahora o que calle para siempre.
Al tiempo, Rivera espera del Ejecutivo de Mariano Rajoy un recurso inmediato de la moción rupturista para evitar sus efectos, pues según ha advertido, dejará en desamparo a los catalanes que apuestan por la vigencia de la legalidad.
Por su parte, Pedro Sánchez asegura que el PSOE apoyará el recurso que el gobierno va a presentar ante el Constitucional una vez que el Parlamento catalán apruebe esa declaración independentista.
Vamos a apoyar el recurso que presente el gobierno en contra de esa resolución al Tribunal Constitucional y desde luego lo que sí que queremos es encontrar una vía de solución política a un conflicto político que yo estoy convencido que se puede resolver a partir de la próxima legislatura.
Mensaje del Papa a sacerdotes y obispos. En la homilía de la misa celebrada este viernes en su residencia en el Vaticano, el pontífice ha mostrado su tristeza porque haya sacerdotes y obispos apegados al dinero.
También en la iglesia están estos, que en vez de servir, de pensar en los otros, se sirven de la iglesia. Los trepas, los apegados al dinero. ¿Cuántos sacerdotes, obispos hemos visto así? Es triste decirlo, ¿no?
Sacerdotes, vescovi, abbiamo visto così. Es triste decirlo, ¿no?
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Por segunda vez, la fiesta del cine ha superado los 2 millones de espectadores que se han animado al encontrar entradas por menos de 3 euros. Sefi García.
Un 23% más que en la edición de abril. Solo en octubre de 2014 se superó y por poco esta cifra. La fiesta, por tanto, se ha institucionalizado, según el portavoz de la Federación de Cines, Borja de Benito.
Se consolida, ¿no?, la fiesta del cine como algo más que una promoción, ¿no? Ya podemos hablar de un evento social y cultural que es capaz de movilizar a más de 1,5 millones de espectadores desde 2013, ¿no? En todas las ediciones hemos superado 1,5 millones. En esta ocasión hemos superado los 2 millones y la verdad es que es una satisfacción muy grande.
Casi 400 cines se han sumado a la fiesta en esta edición. Marte ha sido la película más vista y hay 3 españolas en el top 10. Mi gran noche, Truman y Regresión. En abril repetimos.
Diego Costa es la única novedad en la lista de convocados de Vicente del Bosque para la selección de fútbol. Arancha Rodríguez.
España va a jugar 2 partidos amistosos en este nuevo parón de selecciones y Vicente del Bosque se lleva 24 jugadores, entre los que destaca la vuelta del delantero del Chelsea, Ciudad Deportiva Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
No hay ninguna cara nueva, 24 futbolistas regresan después de cumplir una lesión, Diego Costa, Coque, Iniesta y Sergio Ramos. Además se mantienen Mata, Nolito, Mario Gaspar y San José. Por lesión se quedan fuera David Silva y Dani Carvajal.
Karim Benzema se ha entrenado con normalidad en la ciudad del Real Madrid en Valdebebas y tendría bastantes opciones de viajar a Sevilla para el partido que el domingo va a enfrentar al Real Madrid y al conjunto hispalense. Y ya deja de ser noticia que Nuno ha vuelto a dejar fuera de la lista de la convocatoria para el partido contra el Celta a Álvaro Negredo. El entrenador del Valencia ha dicho textualmente: cuento con Negredo, pero no es una opción para Vigo, no hay quien lo entienda. Y esta noche se pone en marcha la 10ª jornada de Liga con el partido entre Las Palmas y la Real Sociedad a las 8:30.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Aquí seguim, amigues i amics, fins les 2, 1:05. Ens queda una hora encara de camí de programa. Ara, les notícies, l'actualitat a Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, eh? Divendres assolellat arreu de Catalunya. Hi ha hagut boires matinals aquest matí que han deixat el cel enterrinyinat, sobretot al litoral central. Temperatures estables. Cap de setmana, estiuet de Sant Martí, com es diu habitualment, pocs canvis, eh? Cel serè i temperatures cap amunt. Ara 22 graus a Tarragona i Barcelona, 20 a Girona, 19 a Lleida, 14 a Andorra la Vella. Per sort no hi ha problemes ni al transport públic ni a la xarxa viària. Més problemes per la gent de Convergència Democràtica. El TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha condemnat a 9 anys i mig d'inhabilitació per exercir qualsevol càrrec públic l'exdiputat de Convergència Democràtica al Parlament, Xavier Crespo, per suborn i prevaricació per tracte de favor a un empresari rus en un projecte urbanístic quan era alcalde de Lloret de Mar a canvi de regals. En la sentència de l'anomenat cas Clotilde, la sala civil del Tribunal Català imposa més una multa de 450.000 euros. En tot cas, la pena és molt inferior als 2 anys i mig de presó i de 7 d'inhabilitació que demanava per ell la Fiscalia. I l'Ajuntament de Sant Boi ha obert fins al 20 de novembre una convocatòria d'ajudes per subvencionar les despeses a les famílies que tenen o que tindran un habitatge de lloguer. Aquelles persones que tinguin un contracte anterior a l'1 de novembre del 2015 es podran beneficiar d'una ajuda de fins a 100 euros mensuals per a les mensualitats de lloguer abonades al llarg d'aquest any, sempre que la unitat familiar destini més d'un 20% dels seus ingressos al lloguer i que no siguin beneficiaris d'una ajuda de la Generalitat.
Gràcies, Carles Osada. T'esperem ja d'aquí 25 minuts, com sempre, cada 25, cada 30 minutets, Actualitat Notícies a Catalunya. Arroba el Matí Cope, el Twitter del programa, que no descansa mai, ni divendres ni cap de setmana. No té descans.
Ni tampoc en Vicente del Bosque, el seleccionador de la Roja, que, atenció, ha cridat a 5 jugadors del Barça pels propers amistosos. Deixa fora a Sergi Roberto, em dedica a s'endurar 24 jugadors i li farà forat Diego Costa, com hem escoltat també als serveis informatius. Després el company Gil segurament ens donarà més amplitud a aquesta notícia de Vicente del Bosque, que fa, doncs, publicar la llista dels convocats. També s'està parlant d'Espectre, la nova pel·lícula de James Bond que s'estrena aquest cap de setmana. Ja sabeu, el 007 diuen que està medio-medio, que no és una de les millors del James Bond segons els experts en James Bondismo. També es parla de Coldplay, que ha penjat un tros, un fragment de la nova cançó a Facebook i està sent tot un èxit. També es parla d'Adolf Adolf Sax, que és el padre del saxofon, és el doodle avui del Google. A banda d'això, també es parla del consejero de Vueling, que deja de serlo para ser el presidente de British Airways, és un espanyol, se llama Alex Cruz. Enhorabona. També s'està parlant de tendència de voto i pel moment diuen que Ciudadanos roba a Podemos votantes jóvenes, urbanos i con estudios. Són alguns de los temes de los que se habla en la red. Ya sabes, si nos quieres seguir, estaremos encantados. Arroba el Mati Cope.
Déjame que te recomiende un abogado, un gabinete de abogados de confianza. Son Campmany Abogados. En Campmany Abogados son especialistas en obtención, por ejemplo, de pensiones contributivas y no contributivas, incapacidad permanente, gran invalidez absoluta, total y parcial, incapacidad temporal, jubilación, desempleo y también la pensión de viudedad. Asimismo, Campmany Abogados cuenta con un amplio equipo de colaboradores médicos que te prestan sus servicios en medicina legal, laboral, para obtener un mayor éxito en caso de que tengas que presentar una demanda. Abogados especialistas, como te digo, en incapacidad permanente, abogados especialistas también en accidentes de trabajo, abogados laboralistas y abogados especialistas en reclamación de seguros. Todos esos abogados, todos esos letrados a tu disposición en Campmany Abogados. Te doy el teléfono 93-159-9824, 93-159-9824. Campmany Abogados, en la calle Muntaner 177, principal de Barcelona.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, debats, opinió.
I aquest és el panorama per les properes setmanes. Haurem de baixar el llistó de l'exigència futbolística habitual i assumir tots, encara que la paraula tampoc li agradi a Luis Enrique, que és moment per sobreviure.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Viatges, gastronomia i oci a Tiramilles de Cope.
Isma Prados, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Com estàs?
Podríem dir que has assolit aquell objectiu de que els joves entrin a les cuines?
És una pregunta complicada. Sí, jo crec que sí.
No tens resposta.
Bé, hi han moltes respostes per aquest tema, no?
Carme Ayala a Tiramilles de Cope Catalunya i Andorra. Dissabtes al matí de 10 a 1. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momento de ponernos los patines porque vamos a hablar de una pista de hielo, la más grande de Europa, que se va a instalar en l'Hospitalet, que es donde se va a llevar a cabo, donde se va a coger, mejor dicho, esta emblemática pista de patinaje sobre hielo, como decía, más grande de Europa. Se llama Bargelona y cumple su quinto aniversario. Vamos a hablar de esta pista con el director del proyecto, que es Antonio Peral. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos los patines preparados, ahora solo me falta la pista. ¿Dónde la encuentro?
Bueno, esta pista vamos a tener que ir a otro lugar, pero vaya, que está también dentro, muy cerca del centro de Barcelona, que es en la Farga del Hospitalet.
Uh-huh.
Un partido muy emblemático,
¿sí?,
donde se hacen realmente muchos eventos que la juventud conoce. Se ha hecho eventos de cómics, en fin, de deportivos, de todo tipo, y allí es donde nos han acogido y donde vamos a estar este año y pienso que los próximos años también.
Que así sea. ¿Cómo es esa pista? Porque yo decía que era la más grande de Europa. Estos son palabras mayores. Imagino que así es, ¿no?
Sí, es un lo que pasa que son pistas, digamos, puntuales que se montan en el periodo de Navidad y, digamos, como costumbre, digamos que prácticamente en toda Europa se han montado siempre. Y desde hace ya bastantes años que también aquí en España, digamos que prácticamente en cada capital de provincia, pueblos, ciudades, todo tipo de ciudades lo montan pistas más pequeñas, más grandes. Y este tipo de pista normalmente no suele tener unas dimensiones muy grandes.
Uh-huh.
Y en este caso sí la tiene, porque estamos hablando de casi 1.600 metros cuadrados de superficie de hielo.
Uh-huh.
Y realmente, sí, no tenemos información de que haya una pista de estas características más grande.
Oye, ¿cómo es la estructura en general? ¿Hay gradas? ¿Hay área de recreo? ¿Hay cafetería? ¿Qué es lo que hay?
Bueno, la idea básica es, primero, que todo el público pueda entrar al recinto de una manera gratuita para que puedan disfrutar simplemente de lo que la pista de hielo en sí mismo, que ya por sí es un espectáculo. Entonces, uh-huh, la gente puede
Antonio, le digo un poco mirar. Mal, debe tener un teléfono móvil cerca porque se nos está acoplando con el teléfono fijo. Siga, es que le había perdido, diga.
Digo que la pista, la idea es que la gente venga de una manera que pueda entrar gratuitamente para que vea las instalaciones.
Sí.
Porque en sí, ver a la gente patinar y en una pista tan grande, con iluminación, pantalla, en fin, con todas las cosas que tiene esta pista en relación con otro, sí, con otro tipo de instalación, pues ya es un espectáculo en sí mismo.
Uh-huh.
Y entonces, esto por un lado, y luego estamos montando algunas actividades que tienen relación con el hielo, como por ejemplo una pequeña pista de hockey, pequeña, simplemente para que la gente pueda probar a tirar con el stick en las porterías, una pequeña espacio para que pruebe cómo es la sensación del curling, una especialidad, digamos, olímpica del deporte de hielo.
Uh-huh.
Tener alguna actividad, tenemos intención de poner un tobogán enorme, también de hielo, O sea que van a hacer muchísimas actividades que la gente podrá disfrutar del entorno, con una cafetería espectacular, que puedan también estar allí, pasar un rato, comer algo, tomar alguna cosa caliente, en fin. Todo una especie de feria de invierno, digamos.
Vamos, que el Rockefeller Center al lado de esta pista se va a quedar corta.
Es una tontería.
Se lo digo porque tanto de los Rockefeller Center, y uno cuando va, a ver, sí, pero dice, sí. ¿Cómo que no?
No, bueno.
Es más el árbol que la pista.
Sí, sí, el Rockefeller Center tiene la parte pues emblemática de un lugar donde está, que es un lugar bueno, emblemático.
Sí, sí, sí.
Es muy bonito y es lo que es, pero no pretendemos emular a ninguna otra pista, sí, sino claro. Que esta tiene unas instalaciones fantásticas, y en este caso tenemos la oportunidad de tener unas instalaciones mejor aún que las podía ver en su momento en Plaza Cataluña, sí. Porque el espacio lo tiene, ¿no?, en sí mismo, uh-huh. O sea que tiene pues lavabos, zona de descanso, o sea, en fin, todo lo que puede tener una instalación fija que nos uh-huh. da esta posibilidad, ¿no?
Antonio, recordemos que el horario será, bueno, se instalará del viernes 23 de noviembre al domingo 10 de enero. El horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, los días laborables, y hasta las 23 horas, los viernes, sábados y domingo noche, antes de una jornada festiva. Y sobre todo, importante que las entradas se van a poder adquirir también a través de una web, ¿no? www.barcelona.cat.
Sí, Barcelona, la pronunciación de la Y.
Barcelona.
Eso es un juego de palabras de gel, porque gel en catalán es hielo, pues en realidad fue.
Barcelona.
Barcelona.
Perfecto. Bueno, pues seguramente iremos a visitarla. Oiga, y te hay que decir que está muy bien comunicado, ¿eh? La
sí,
línea 1 de la Rambla.
Está comunicado. ¿Sí? Tenemos, digamos, una línea de metro, la línea roja 1, está en la estación de Carrilet, que está allí a unos 300 metros, o sea que es fantástico. Sí,
muy bien, bueno.
Muy cerca.
Pues todos a la pista de Barcelona.cat desde el 27 de noviembre al 10 de enero. Se ha ido de Plaza Cataluña, pero no parece muy lejos, que está aquí en Hospitalet. Muchísimas gracias, Antonio Peral, director del proyecto. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, estáis adiós. Invitados. Gracias.
Adiós, adiós.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Doncs ja ho saps, d'aquí 3 divendres ja pots anar a patinar i a regiscar, sobretot sobre gel, no a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya patinaran aquest any a les Colometes, sinó a l'Hospitalet, a la Farga de l'Hospitalet. Ara vull que escoltis el que t'haig d'explicar. Mira, hi ha un lloc a Barcelona on podràs trobar, atenció, no comencis a salivar, tartar d'escalivada con anchoas del Cantábrico, jamón ibérico de bellota, cecina de león, salmón noruego, huevos fritos con virutas de fuego de Sallé, magret de pato con manzana caramelizada, filete de buey de Asturias, costillas de cordero de Teruel, pies de cerdo de Salamanca y el mejor jamón del mundo. Todo eso está en Casa Alfonso. Pero resulta que si tot això no té un bon servei, no té el mateix gust. A què sí, Josep Maria Torres? Bona tarda.
Clar, és que això és el que és més important. Vull dir, a vegades quan veiem un llistat de restaurants i diem, em vaig aquell. Quan decideixes un i analitzes el per què, dius, bueno, és per la qualitat del producte, però també és com, per com em tracta. Llavors aquí hem parlat sempre de Casa Alfonso, local històric, emblemàtic, sí, sí. De les croquetes, altre dia vam parlar, hem parlat del pernil, hem parlat dels plats que has dit tu. Però la meva pregunta és per què aquests locals històrics i centenaris se segueixen mantenint? Uh-huh. Se segueixen mantenint primer per local, per la imatge, doncs sí, però també, per lo que tu molt bé has dit, perquè s'han anat adaptant a les noves hàbits de consum del client. Uh-huh. I perquè mantenen la tradició generació per generació. Però si a més a més els senyors que estan a la sala, el que tenen a la caixa, no despedeix a la gent, si veus que el client quan se'n va no es despedeix dels camarers, si tu no tens la percepció de que aquell senyor tornarà, Llavors, que això se'n diu en els argots de qualitat, la fidelització del client.
Sí, senyor.
Aquesta història, que no sí. Vull ara fer aquí una classe d'aquest tema. Doncs llavors, a partir d'aquí és un problema. Per tant, tot això s'ha de suportar amb la qualitat de servei. Quan parlem de qualitat de servei, han de tenir en compte que hi ha coses que t'has dit que són tangibles, els plats, però hi ha també coses intangibles, que són les emocions. Vull dir, en un restaurant han de tenir en compte, jo sempre els dic a casa Alfonso, que gestionem emocions a la gent. I gestionem, i l'activitat fa entrar els cinc sentits. La vista, l'oïda, el facte, el tacte, els cinc sentits. Perquè el soroll, l'olor, quantes vegades hem anat a algun bar i a un restaurant, i els nostres amics, quan has anat a casa fulano, no? Però l'oli que porta la teva americana, no? Llavors, vist això, és que tots aquests locals històrics han sabut mantindre la tradició i la qualitat. Qualitat dels productes tangibles, que són aquests que tu i jo hem comentat, les suquetes, etcètera, i qualitat dels productes intangibles, que és l'atenció al servei, que és l'olor, que és la temperatura, que és que una cosa tan curiosa, que jo sempre dic que a casa Alfonso no té clients, té amics, que si saps el nom del client, digue-li pel seu nom, perquè el nom és el primer que ens posen a la vida. Ens donen una patada al cul, ens foten a plorar i ens donen un nom. Ara ja no passa, perquè hi ha el tema que els datàfonos els porten a la taula, però jo me'n recordava fa anys quan se t'emportaven la targeta.
Sí.
Venia després el camarer i deia el de la targeta, però punyeta, si allà tens a la targeta el nom i el cognom, digue-li pel nom. Totes aquestes petites coses, o sigui, els petits detalls són els que marquen la diferència.
Però, Josep Maria, una cosa, vull dir, tot aquests detalls, els protagonistes d'aquests detalls i de saber tractar al client i de tenir allò que es diu una determinada intel·ligència emocional, és el cambrer, és el treballador. Però qui forma aquestes persones? Perquè, clar...
Lo primer és que si... Això és com el del cap del paller. Si el cap del paller no és sensible amb això... De si el propietari està en el local i està encara d'enfadat i fa cara amb el geni i entra a la cuina i hi ha crits i sents que es crida a la cuina i sents que hi ha crits per la sala i tot això, dius, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Llavors, a partir d'aquí, si el cap del paller parla de la sensibilitat, es dirigeix al personal amb educació pel seu nom i tot això, això es va caient en cadena.
Clar.
I llavors el personal de sala ha de ser conscient d'aquella és la imatge humana del local. El local és tot el que tu vulguis, però al final, amb una gestió, amb el que te'n recordes és amb la persona que se't dirigeix a tu. I llavors, a partir d'aquí, és molt important la sensibilització, ja hi ha tècniques, ja hi ha tècniques que són el client misteriós, les enquestes, les famoses xarxes socials, vull dir, quan hi hagi una queixa, entendre que una queixa no va contra res, sinó que la queixa t'ha d'ajudar a millorar, vull dir, ja... Els americans que inventen cursos tan difícils. Un dia vaig veure un curs que feien per aquí, que deien una queja és un regalo. Dic, home, tant com això, no. I jo el que vaig dir, home, jo ho transformo quan parlo amb la meva gent de casa Alfonso, dic, una queixa és una oportunitat de millora.
Clar, sí, senyor.
Si t'han queixat, han fallat alguna cosa. Doncs, sí. El senyor te l'has d'escoltar, te l'has de mirar als ulls, i després l'has de dir gràcies per queixar-te, perquè ens ajudes a millorar.
Jo he preferit no fer-te cap pregunta, perquè ha valgut la pena escoltar-te atentament, perquè això que estàs dient, la qualitat del personal, la intel·ligència emocional que haurien de tenir les persones que es dediquen a servir menjar, a vendre menjar,
sí.
Si la tinguessin més restaurants, guanyarien moltíssim, eh?
No ho estaríem passant tan malament. Jo coincideixo molt amb el senyor Monge, que és el del Via Veneto, el que diu...
El mestre.
Hem aconseguit, gastronòmicament, ningú ens passa la mà per la cara. Gastronòmicament, Catalunya té marca... i venen i tal. Però amb qualitat de servei hem de ser conscients de que hem anat enrere.
Ara.
Hem anat enrere. Mm-hmm. I això li hem de donar la volta.
Sí, senyor.
I aquests locals que es mantenen, com el de Casa Alfonso, a Madrid molts, a l'Abuelo i tots aquests, són aquells els que això ho han estudiat.
Josep Maria Torres, director de qualitat de Casa Alfonso, no t'oblidis que Casa Alfonso és un dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Per fora... per dintre i per més enllà, eh? Per més enllà, gràcies a la gent que treballa allà des de fa molts anys. Casa Alfonso està al carrer Roger de Llúria, número 6 de Barcelona, al costadet, al cantó mateix de plaça Urquinaona. Si vols reservar taula, 93-301-97-83-93-301-97-83. Si vas a Casa Alfonso, envia'ns un Twitter i ens ho expliques. @elmaticope. Josep Maria, gràcies.
Gràcies i fins a la propera.
Bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.
interesante, por cierto, después de Casa Alfonso, ¿qué os parece si vamos a hacernos un bailoteo? Mira, os voy a recomendar la Sala Tango. Está aquí en Barcelona y es donde vas a encontrar la mejor variedad musical en bailes de salón. Por ejemplo, el cha-cha-cha, el paso doble, el tango, la bachata, la salsa, el rock, el vals, el merengue, el swing, la cumbia. Los miércoles y jueves y domingos la Sala Tango está amenizada con la Orquesta Millennium y los viernes y los sábados, por ejemplo, el caso de hoy, con la Orquesta Gran Palace. ¿Qué dónde está la Sala Tango? Apunta bien porque está en la calle Diputación 94. ¿Cómo llegas allí? Pues fácil, con el metro, o si quieres, bueno, si puedes ir en coche, pues en coche, si no en metro, con la línea 1, metro Parada Rocafort. Ve ahora mismo a la Sala Tango de Barcelona, donde vas a encontrar la mejor variedad musical en bailes de salón. Cha-cha-cha, paso doble, tango, bachata, lo que tú quieras, lo que tú quieras, es que no te puedes quejar. Bueno, estamos a punto de llegar a la 1:30, 2:15, i atenció perquè a partir d'ara i durant els propers 15 minuts obrim el Twitter del programa perquè la gent que vulgui participar en un parell d'entrades per anar a veure Benvenuto Cellini al Teatre Liceu, del Gran Teatre Liceu de Barcelona, doncs ha d'enviar ara mateix un tuit al programa @elmaticope i enviar un tuit que posi Liceu, Benvenuti, Cellini, alguna cosa que estigui relacionada amb aquestes entrades. Són per anar el dia 8 de novembre. Benvenuto Cellini al Gran Teatre del Liceu. Jo de tu enviava un tuit ara mateix perquè et pots endur un parell d'entrades per anar a veure Benvenuto Cellini al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, per anar el dia 8 a les 5 de la tarda. Jo no m'ho perdria, Arroba el maticope. Mira, tan fàcil, senzill. Mira, crec que estan enviant, Collado.
Ja estan arribant,
Ja estan arribant.
Molt bé, doncs vinga, arroba el maticope, Liceu, el que vulguis.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
COPE Catalunya i Andorra.
Muchos pacientes que han perdido peso vuelven a sus costumbres de siempre y, como es natural, vuelven a subir de peso. Si no aceptamos que los cambios de hábitos deben mantenerse toda la vida, no conseguiremos mantener la pérdida de peso. Eso sí, los cambios tienen que ser sanos, saludables y normales. Es decir, tenemos que adelgazarnos comiendo bien y de todo. Por eso, luego, mantenerse es muchísimo más fácil. En nuestro centro médico nos quedamos con la carga del 50% de tu problema. Ven a vernos, te estamos esperando.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
En limpiezas, limpieza Sajarín. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, limpieza Sajarín. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Señorita, ¿me concede este baile?
Sí, claro, cuando suene un bolero.
Y el bolero sonó porque Sala Tango te ofrece la mejor variedad en bailes de salón. Cha-cha-cha, tango, paso doble, vals, swing, merengue. Todos los miércoles, jueves y domingos, Orquesta Millennium. Viernes y sábados, Orquesta Fase 4. Ven a bailar con nosotros. Encuéntranos en calle Diputación 94 o en saladefiestatango.com. Línea 1, Metro Rocafort.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer cosas.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
José Luis, estar informado.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué hora? 1:30, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, seguimos pendientes de Cataluña, pero antes vamos a contar una noticia de última hora porque el Consejo de Ministros ha destituido a José Julio Rodríguez como jefe del aire en la reserva tras su fichaje por Podemos. Buscamos más datos. Palacio de la Moncloa, María Daván.
Rodríguez quiere presentarse en las listas de Podemos, pero recuerda que las manifestaciones que ha realizado en los últimos días las ha hecho siendo todavía militar. Soraya Sáenz de Santa María justificaba así su cese.
Entrañan un incumplimiento del deber de neutralidad política exigida a los militares y aún con mayor razón a quienes como él han ostentado los más altos rangos de la jerarquía militar.
José Julio Rodríguez dejará pues de ser vocal de la Orden de San Hermenegildo, orden que precisamente, recordaba la vicepresidenta, vela por la intachable conducta de la institución militar y de sus normas deontológicas.
Ahora sí, una vez conocida esa última hora, vamos hasta el Parlamento catalán, donde a esta hora continúan las negociaciones de la presidenta Carmen Forcadell con los distintos grupos políticos para la investidura. Negociaciones que nada tienen que ver con el anexo que Juntos por el Sí y que la CUP han presentado hoy a la propuesta independentista. Más datos, Yolanda Canales.
Desde Junts pel Sí dice que mientras hay calendario, hay partido en relación a las negociaciones con la CUP para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Negociaciones que desvinculan de la presentación hoy de un anexo a la resolución independentista en el que se pretenden blindar derechos fundamentales ante posibles impugnaciones del Constitucional a leyes catalanas. Antonio Baños es el líder de la CUP en el Parlament.
Y en la declaración queda claro que las resoluciones del Tribunal Constitucional, digamos, no las hacemos efectivas porque atendemos a la soberanía del Parlament. Es decir, como es un anexo a esa declaración, queda vinculada a la declaración.
Derechos como pobreza energética, inmersión lingüística o el derecho al aborto.
Eso en Barcelona. En Madrid, hace solo unos minutos, durante la entrega de la bandera a la primera región de la Guardia Civil, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad de España.
Siempre es importante honrar los símbolos que nos unen a todos. Respetarlos es respetarnos a nosotros mismos y a nuestro proyecto de país moderno, próspero y abierto. Un país que sabe dar valor a su unidad y hace gala de su diversidad.
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado viajar a Egipto a no ser que sea estrictamente necesario, mientras Egipto restringe los vuelos en los que deberían ser repatriados los 20.000 turistas británicos que están en ese país. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Poco a poco van saliendo los vuelos. Podemos confirmar que ya han salido dos con destino al Reino Unido. De todas formas, aseguran que el aeropuerto de Sharm el Sheikh no es muy grande y esto está generando problemas logísticos y que a estas horas no hayan salido todos los vuelos previstos. Se habían programado para hoy cerca de 20 para intentar repatriar así a los 20.000 británicos que permanecen en la zona. Los servicios de inteligencia aseguran que una bomba pudo explotar en la bodega del avión. Por tanto, y también la seguridad de los pasajeros es fundamental. Por eso solo van a poder viajar con su equipaje de mano.
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía, COPE. Ahora llega El Espejo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al Matí. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies al José Luis Pérez, el cap d'informatius de la cadena COPE, l'Espejo a través de totes les emissions de la cadena COPE, menys aquí a Catalunya, COPE Catalunya Andorra, que continua al matí fins a les 2. Amb les notícies, l'actualitat, Carles Dosada, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Pocs canvis, eh? Ambient assolellat, en general, arreu de Catalunya, tenim temperatures força agradables, i de cara al cap de setmana les coses que no canvien gaire. Estiuet de Sant Martí, com vinc repetint durant tot el matí, cel serè i temperatures cap amunt. 22 graus a Tarragona i Barcelona, 20 a Girona, 19 a Lleida, 14 a Andorra, a Vella, tranquil·litat, transport públic i també a la xarxa viària. El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, i el president del Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya, Valentí Pic, han advocat aquest matí en favor de polítiques econòmiques a llarg termini que superin l'horitzó de 4 anys de cicles electorals. Avui es fa la jornada dels economistes a Barcelona. Veurem si els polítics fan cas dels economistes que vinguin més enllà d'aquests cicles electorals que solen ser de 4 anys en alguns llocs, molt menys de 4 anys, un any i mig, dos anys i mig. I una altra bona notícia en l'àmbit econòmic, IAG ha anunciat aquest matí el nomenament d'Alex Krug, actual president i conseller delegat de Vueling, com a nou president de British Airways. Això serà efectiu a l'abril de l'any que ve en substitució de Kate Williams, que jubila després de 18 anys en aquesta aerolínia britànica. Bona notícia, doncs, per aquest important executiu econòmic i català, més a més.
Gràcies, Carles Osada. T'escoltarem ja a partir de les 2:10 a l'informatiu migdia. Ara el que fem és donar una ulladeta al Twitter, @elmaticope, un Twitter que està servint avui per conèixer les tendències, però també perquè participis i guanyis invitacions pel Gran Teatre del Liceu, un espectacle meravellós que ha adaptat un gran director i cineasta, Terry Gilliam, forma part dels creadors del Monty Python, Montserrat.
Bueno, doncs, a banda d'això, hem de dir que vemos boda, perquè s'acaba de casar Eva González, la presentadora de televisió, i Cayetano Rivera. Han contraído matrimonio en la localidad sevillana de Mairena del Alcor. Ella iba guapísima y él, ni te cuento, vamos, es que no miró ni el traje, porque ya de cara ya lo dice todo. Bueno, estaba ella también muy guapa, muy simpática, vestida de pronovias, así que hoy hay safret servido y una sonrisa espectacular. Después de tantos años ha conseguido por fin casar a este chico.
¿Casar o cazar?
Casar.
Casar con ese. También no será casar.
¿Cómo está aquí, Iker Casillas?
Hola, Gil, bon dia, eh? Pues
bon dia, companys. Envaixo el territori rosa.
Però tens raó, perquè Iker Casillas va ser el nòvio d'Eva González durant molts anys i ara, pues eso, el Gil tiene razón. No sé si li habrá invitado. Sí que ha ido
por Kiko Rivera. Iker Casillas.
Perquè serà pana.
Ah, efectivament, per segona vegada.
Ahir ho vam comentar aquí.
Martín tindrà un germanet o una germaneta.
Molt bé, doncs.
Molt bé, més cosetes. Mentre no parli de lo que no...
A vostè no li toca encara parlar. Senyor Gil, vostè estigui calladet. Ara està la Montse amb el Twitter.
Faci un senyor calladet. Gil calli.
Calli, senyor Gil, calli.
Doncs que a banda d'aquest bodorrio també es parla de la pel·lícula Spectre, que és la nova del 007 James Bond. Recordem, el que menos liga de la història en la pel·lícula i el que menos, así como...
I el pitjor James Bond de la història cinematogràfica.
Bueno, segons, bona tarda.
Segons la meva versió, la meva opinió, Daniel i de Craig, molta gent.
Daniel Craig, de fet, ell diu que és l'última pel·lícula que farà. És el que menos Martini bebe en la pel·lícula y es el que menos se ha enrollado con las chicas. Yo tengo que decirlo, por cierto, Mónica Bellucci sale.
Efectivament. I ella ho deia en una entrevista que he llegit aquest matí, que diu que no és una chica Bond, és una senyora Bond.
Pues claro.
Estem d'acord.
Claro.
51 anys, que els porta de meravella.
Bueno, después, Coldplay, han puesto un fragmentito de su nueva canción en el Facebook y le están petando. La verdad es que están triunfando y la canción suena súper bien. También se habla de Ciudadanos, por cierto, ayer estuvo en el partido de las 12, lo hemos comentado, estuvo muy simpático, como siempre.
¿Por qué habla castellano cuando habla usted de Ciudadanos?
Porque este es un programa bilingüe, querido amigo Quique Iglesias.
Hola, señorita Montse. Hola,
buena tarde.
Collado Pepe, ¿qué tal?
Calli.
Bueno, Montse, pues eso, que Albert Rivera, que estuvo estupendo, ya ha pasado Pablo Iglesias y tiene que pasar dos más, así que esperemos que lleguen. Bueno, que eso, que le ha robado votantes a Podemos, votantes urbanos y con estudios. Luego se habla del doodle de Google del día de hoy, Adolf Sachs. Mucha gente dirá, ¿quién es Adolf Sachs? Pues es el padre del saxofón, aniversario del nacimiento, y hoy le hacen un homenaje. También se habla de Vicente del Bosque, pero no diré ni mu.
No diguis res. Per cert, ja sabem qui s'endurà les entrades al Liceu, encara no és. Hem d'esperar, què esperem?
Ara ho diré. Sí.
Molt bé.
Bueno, més carrera per acabar recordant de que... Mira, ara he perdido el papel donde lo tenía apuntado, que era la noticia del día. Ah, sí, que ha mort George Barris, que es el creador del primer Batmobile.
El primer cotxe de Batman, no?
Sí, m'imagino.
Seguim, bueno, esports, no? O ja estàs?
No, te voy a decir el nombre de los ganadores.
Ara mateix?
Pues sí.
Pues atenció, preparadets. A veure, qui anirà al Liceu aquest diumenge a les 5 de la tarda? Qui
pues
serà?
Pues irà Alfredo, alias Felipelota 69, así es como se hace llamar.
Sí.
Y después Beatriz García Miras, que nos ha enviado un saludo de Terrassa y que dice que quiere las entradas.
Muy bien.
Bueno, pues nada, ahora mismo os ponemos en contacto con vosotros y os digo cómo venir a buscar las entradas.
Y estaríamos encantados, como ha fet algún amigo y en que ha guanyat invitaciones para anar al Liceu o qualsevol altre espectacle, que ens envieu una fotografía a la entrada, a la puerta del Liceu, al Twitter del programa, @elmaticope.
¿Por qué hay prisa? ¿Por qué hay prisa hoy, Collado? ¿Que juega el Barça o el Madrid o...?
No, porque mira, 1, 2, 3, 4, 5 convidats y 20 minutos de programa ens queden. Anem a esports, vinga.
Sí, futbol, si vols,
senyor Gil,
marxem.
Bona tarda.
Bona tarda, companys.
Senyor Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Cinc són los que han convocado el del Bosque, del Barça.
Sí?
Piqué, Bartra, Alba, Busquets i Iniesta.
Cap de l'Espanyol.
13 i 17 de novembre, partits contra Anglaterra i Bèlgica, la llista de Vicente del Bosque, on destaca el retorn de Diego Costa, el davanter del Chelsea, i també destacaria en clau blaugrana la no entrada de Sergio Roberto, del qual algunes veus, Jesús, es comentava que podia
entrar.
Sí, però és igual.
Has tornat.
Els micròfons d'aquí, de Cop Catalunya i Andorra...
És la ràdio en directe, senyor.
Tan bons. Sí, home, això ho fem natural. Bueno, això que torna Diego Costa, no entra Sergi Roberto, cinc jugadors del Barça per aquests dos partits de la Roja contra Anglaterra i Bèlgica. Per cert, estem parlant d'anar al Liceo, estem parlant d'anar al futbol aquest cap de setmana. No tindríeu ganes d'anar avui a PortAventura, no?
Ah, pues sí, eh?
Doncs no pot ser.
Per què?
Perquè està tancat.
I això?
Perquè estan els jugadors del Futbol Club Barcelona passant un dia de convivències a les instal·lacions. Bueno, una excursió a PortAventura, escolta. Lo que és, ja que ja, sí, ja aquí sí, venim... Sí.
Estamos per festivales.
No, estem per fer convivències, estem per desconnectar una mica, trobar un dia per fer alguna cosa diferent...
Però esto que vaya Neymar con sus amigos, ¿cómo le llaman los amigos de Neymar?
Neymar, gràcies per l'assistència, Rodríguez. Ahir va concedir una entrevista als companys de Bein Sports, va parlar de moltes coses, aprofundirem a Esports Copé, però els jugadors del Barça ja comencen a pensar en el clàssic 21 de novembre, Santiago Bernabéu contra el Madrid. Neymar parlava en aquests termes del conjunt blanc.
El Madrid tenía un gran equipo, tenía jugadores de mucha calidad, siempre están ahí peleando con los mejores, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no tenemos que mirar siempre al Madrid lo que hace, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro.
També va parlar ahir del clàssic i de les perspectives de cara a aquest partit al Santiago Bernabéu, Andrés Iniesta.
Un partido así es distinto a todos y se han dado muchísimos casos de que parece que un equipo llega muy bien y le gana el que parecía que no, pero intentaremos llegar de la mejor forma posible, aunque dan un par de semanas o más o menos. Tenemos partido difícil contra el Villarreal, que seguro que nos costará y nos exigirá, y bueno, intentaremos, lo único que está claro es que para ganar en el Bernabéu tenemos que hacer las cosas muy bien, y eso es lo que intentaremos.
Un Real Madrid que té tres noms propis. El primer, Benzema. No cal explicar per què, aquest Benzema Gate. L'última novetat al comunicat del Real Madrid, de moment recolzant el futbolista, que està en un autèntic embolic per aquest assumpte d'extorsió a Mathieu Valbuena. CR7. Avui Le Parisien sap que acabant el partit contra el Paris Saint-Germain va anar a l'orella de Laurent Blanc a xiu-xuejar alguna cosa. Doncs bé, els companys de Le Parisien diuen que el que li va dir Cristiano Ronaldo a Laurent Blanc és jugueu molt bé, m'agradaria algun dia treballar amb vosaltres. Després, per zona mixta, va fer una aproximació molt cordial a Al Khelaifi, a l'amo del Paris Saint-Germain, el senyor Qatarià. I l'altre nom propi del Madrid, Navas, aquesta sobrecàrrega muscular que farà que quedi fora de la convocatòria blanca pel partit d'aquest cap de setmana al camp del Sevilla. Per tant, Kiko Casilla tornarà a ser el titular de la porteria del conjunt de Rafa Benítez.
Molt bé, ara és el torn de l'Espanyol. Quique, enfocat cap a Sant Mamés.
Sí, vinc de l'entrenament i de veure que la defensa, escolta, millora el malalt, però no massa, senyor Gil, perquè ahir per la tarda parlàvem en aquest estudi sobre els problemes en defensa i, escolta, la cosa no millora massa. Sí, de l'amigdalitis està millor Rubén Duarte, però encara no està al 100%, amb la qual cosa demà veurem aquest treball individualitzat, si passa està amb el grup. Álvaro, demà estarà amb el grup, però avui ha estat al gimnàs, i Arbilla continua malament. El que jugarà en el lateral dret diumenge al migdia a Sant Mamés serà Javi López. Demà, 9:30 del matí, tots a matinar, a Cornellà, el preentrenament a porta tancada, roda de premsa de Sergio González, i al voltant de dos quarts d'una del migdia vol cap a Bilbao, perquè clar, és que la matinal i el dia que passarem el diumenge, als que ens agrada això de l'esport, estarà espectacular. A les 12 del migdia jugarà l'Espanyol a Sant Mamés, a les 2 les motos, a les 5 cal anar a agafar el cotxe i anar a Girona, a Montilivi, a veure el Girona a Lugo.
Això vostè
veurà a veure si el Villarreal puntua al Camp Nou, i per la nit al Madrid visita el Sánchez Pizjuán. I res, de la crònica espanyolista explicarem cosetes de l'equip que està preparant Sergio González. Penso que Burgui serà titular en el lloc de Víctor Álvarez, però bé, això ja és harina d'otro costal. I tres pericos a la llista de la sub-21 del nostre amic Albert Celadesson, Pau,
Marco Asensio
i Rubén Duarte, els tres habituals que estan a la llista. I escolti, deixo de parlar de l'Espanyol i no es pot perdre, Héctor, no es pot perdre aquesta tarda a l'únic espectacle de lluita lliure que es pot veure al nostre país que es diu Catalunya.
Wrestling.
Wrestling, WWE, aquesta tarda a les 8
al pavelló, l'Héctor del Mar i...
al pavelló olímpic de Badalona. El que ve és en el pressingatge de tota la vida. Avui, a les 8 de la tarda, estaré ja com a representant de la COPE perquè s'ha d'estar al costat d'aquests grans espectacles. WWE... el pressingatge a Badalona aquesta tarda.
Doncs queda dit. Gràcies, Quique.
Gràcies a tu, com sempre, Montse.
Anem a la jornada, tot i que el Quique ja ens ha avançat.
L'avançada del Quique, aquest superdiumenge, diumenge a les 12, parlem de futbol, primera divisió, Atlètic de Bilbao Espanyol, a les 4 de la tarda, diumenge, Barça-Vilareal, 8 de la tarda i 30 minuts, a 8:45 de la nit, al Sevilla-Real Madrid. També tindrem diumenge a les 5, el Girona-Lugo, que parlava el Quique, i el Nàstic-Huesca, al nou estadi de Tarragona. Dilluns, 8:45 de la nit, se'n va el partit del Llagostera al camp del Bilbao Atlètic. Estarem, evidentment, pendents de Cheste, del circuit de la Comunitat Valenciana. Aquest gran premi últim de la temporada, el títol de MotoGP en joc, serà protagonista Esports Cope Xampi Herreros. I a la pregunta del dia del programa d'avui us preguntem qui voleu que guanyi el Mundial, Lorenzo o Rossi. Podeu deixar les vostres respostes al Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya o via Twitter, @EsportsCope. I un apunt de bàsquet, aquesta tarda, Euroliga, quarta jornada, fase de grups, Žalgiris Kaunas, Futbol Club Barcelona, a 7:45 de la tarda.
Molt bé, gràcies, Gil.
Deixi'm dir que George Lazenby i Roger Moore eren molt pitjors que Daniel Craig com a 007. I que Casino Royale, Daniel Craig lliga.
Sí?
Sí. I el malo es carrega la noia del Daniel Craig, del 007.
Bueno, vaya, anirem a veure la pel·lícula aquest cap de setmana.
A mi me vais a venir a hablar de Bond.
Es que...
Bona tarda.
Gràcies, que vagi bé. Bon vent i barca nova.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora
en información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ya está.
Y tenemos una última hora...
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Ahí no te... Estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara entràvem a l'estudi, estàvem veient els companys d'esports i el Lluís Bielsa, el nostre amic vicepresident del Col·legi d'Optometristes de Catalunya i vicepresident de l'ONG Visión y Vida, deia: jo sempre he sigut un gran esportista, a que sí?
Un esportista extraordinari, jugo al Monopoli, aixeco la peça al Monopoli,
sí, jo molt també, no?
Sí, sí, faig un esport amb estits brutal.
Però sobretot t'agrada jugar a la Oca.
La Oca, és un esport que m'atreu especialment.
T'ho dic perquè el Lluís sempre ens porta regalets pels nostres oients i avui ens has portat dos jocs de la Ulloca.
Exacte.
Què és això?
Mira, l'Ulloca és una variant. Vam agafar el joc tradicional de l'Oca, el vam descarregar d'internet, un joc de 160, i el vam reproduir de nou adaptant el que és el tema de visió.
Molt bé.
El personatge és una barreja d'un oca i un ull, que és l'Ulloca, que és la que passa una mica per totes les proves típiques, no?
Molt bé.
Joc de l'Oca.
Doncs mira, regalem el joc de la Ulloca als oients que ens truquin. Tenim un parell, dos trucadetes, truqueu, i els nostres estudiants en pràctiques li dieu: vull el joc de la Ulloca, i tenim dos trucadetes al lloc de la Ulloca, i a més regalarem el llibre, el conte Maria Hidratada. És teu aquest conte, Lluís?
Sí, exacte. Sí. Forma part d'una col·lecció. El nom ja veieu que és una mica peculiar, però fa referència a una història d'una lent de contacte, en relació amb la seva relació amb un nen, que és el que la porta, no?, una mica. I és l'excusa per parlar del tema de les nens de contacte.
Un conte per nens de... o nenes de quina edat?
Mira, de fet, és un conte que un nen de 6-7 anys ja l'entén perfectament, i a partir d'aquí, doncs, bueno, fins als 50, 60, 80, 90, 120, 130...
Para. Sí. Doncs avui regalem contes i jocs de la Ulloca de l'amic Bielsa, de l'optometrista Bielsa, si marqueu el 940-20-32. Dos trucadetes només. Lluís, mira, ja que parlem de nens, de contes, de lloc de la Ulloca o de la Oca.
Sí.
Parlem de les escoles i parlem dels problemes que tenen alguns nens a les escoles. Parlem, de fet, del fracàs escolar, que moltes vegades aquest fracàs escolar es produeix perquè aquest nen no veu bé, aquesta nena no veu bé.
Sí. Mira, una vegada recordo una anècdota parlant amb una persona de la Conselleria de Sanitat, que ella em deia: clar, és que sempre que parlem dels temes de salut, venen els odontòlegs, si la boca és molt important, venen els podòlegs, que si els peus són importants, els endocrins, que si el sistema digestiu, i clar, veniu vosaltres amb la visió, clar, tot és important. I dic: bueno, sí, tot és important, però hi ha prioritats, perquè un bon cirurgià pot tenir càries i els peus plans i serà un bon cirurgià, mentre que si té una visió deficient no serà un bon cirurgià, no? Per tant, la visió és solament predominant i des del punt de vista intel·lectual no hi ha color, que clar que una bona visió és el precedent d'un bon resultat acadèmic, no? Inclús fins i tot podríem explicar una anècdota, que imagineu-vos una anècdota habitual, que va una empresa de salut a una escola, fa una detecció de problemes de salut i, val, i descobreix que, per exemple, un percentatge de nens relativament baix té problemes d'agudesa visual de lluny.
Sí.
Aquest estudi arriba en mans del psicòleg o del pedagog de torn i resulta que arriba a la conclusió que la visió és poc determinant de cada fracàs escolar, perquè el percentatge de nens que veuen malament és baix. Però quin és el criteri de valoració? La visió de lluny, quan els problemes venen a la lectura, a la lectoescriptura? La qüestió està en valorar la visió de la vora. Si realment som tan estrictes en valorar la visió de prop com ho som en la visió de lluny, descobriríem que un percentatge molt més alt de nens tenen problemes de visió, no?
Els problemes de visió, qui els ha de detectar? El mestre, el pare, el nen s'ha de queixar? Com funciona això?
Mira, podríem dir que hi ha uns signes objectius que són de fàcil valoració, no? Per exemple, un nen que s'apropa molt al llegir, que tanca un ull per llegir, que s'esfrega els ulls, que té un rendiment escolar no massa bo, el típic comentari de la mestra, doncs no entenc perquè el Pepet és intel·ligent, en canvi no acaba de donar tot el que hauria de donar. No?
Per què es diu Pepet? Per mi?
Bueno, també pot ser, això és l'inconscient. Pues el Pepet Culleret, per exemple,
sí,
el Pepet Culleret, pues, diu, ostres, un intel·ligent, en canvi no acaba de donar de si, no? Doncs perquè possiblement hi ha un problema visual amagat. No? I després, altres més no tan objectius, que seria, bueno, des del punt de vista del mestre, doncs, per exemple, una velocitat de lectura per sota de la mitja per l'edat, problemes de comprensió aparentment inexplicables, confondre pues, patata per pitote, per dir alguna cosa, trastorns d'aquest tipus.
Doncs atenció al tema de la visió. Tu m'has recomanat una pàgina web,
sí.
www.victor3d.cat/pantalles.
Ah, exacte.
Per què la recomanes?
Mira, aquesta la recomanem perquè parla del món de la visió i l'ordinador, que és especialment important a l'escola, perquè avui en dia l'ordinador està present en l'activitat escolar. Però fins i tot dintre d'aquesta pantalla també hi ha dues opcions sobre informació de visió binocular o de visió i aprenentatge. O sigui que, de fet, és un element de consulta per mestres i per nens especialment interessant.
Per tant, sí, repetim aquesta pàgina web que et recomana el nostre bon amic Lluís Bielsa, www.victor3d.cat/pantalles. I crec que ja han volat, no? Ja han volat les oques, ja han volat els comptes. No truqueu més, no truqueu més, que s'espatllen els telèfons.
L'oca ha volat.
Has de portar més.
Hem de portar més, portarem més.
Si tens algun problema visual o vols que un professional com cal et visiti a nivell visual, tens el Bielsa Òptics a la teva disposició. Sempre ho dic i vull repetir-ho. Està al carrer Pintor Miró número 2. On estem? De quines...
Mira, això, si ens situem al barri d'Horta, més o menys, al passeig Maragall, a l'alçada de Font Sant Fargues, una mica més abans de Font Sant Fargues, amb Pintor Mir, cantonada Escultor Llimona.
Molt bé, allà tens Lluís Bielsa, optometrista. El telèfon és 933 571 593 i si vols conèixer més de Lluís i de la seva feina, www.bielsaoptics.com. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Adéu.
Que vagi bé.
Barraquer, passió per l'oftalmologia, patrocina aquest espai.
De posar en marxa el cine de la COPE, perquè nosaltres ens anem abans que les sales, tot i que crec, no sé si a aquestes hores Adrià Penya, crític de cinema, a aquestes hores hi ha algun cinema obert o no? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs no, encara no, comencen a les 4.
A les 4?
No, molt bé. Tu... Alguns cines a les 3.
Molt bé. Tu a quina hora vas? A la primera?
I a totes hores, però normalment a partir de les 6.
Molt bé. Escolta'm, avui aniràs o ja has anat a veure la nova de James Bond?
Doncs encara no l'he vista. L'aniré a veure aquest cap de setmana. Però bueno, s'ha de remarcar que és l'última pel·lícula de Daniel Craig com a James Bond, que farà, i també la de Sam Mendes, que és el director, i ja porten... Doncs 4 pel·lícules, el Daniel Craig, i aquest pues, ja serà la seva última, des del 2006 que porta interpretant aquest personatge, I bueno, s'ha parlat de que el pròxim James Bond podria ser un James Bond negre, amb un actor que es diu Idris Elba, que ha sortit a pel·lícules com Pacific Rim o una sèrie que es diu Lucifer. I també s'ha parlat de Damien Lewis, que és el protagonista de la sèrie Homeland, per la gent que li agrada les sèries. I aquesta pel·lícula, doncs, bueno, és una pel·lícula més de James Bond, i sobretot una pel·lícula que indaga molt en el trauma que té James Bond, perquè recordem que des que Daniel Craig interpreta James Bond li han canviat una mica la imatge que teníem de Kate Pierce Brosnan, que era impoluto, i aquest és un James Bond molt més taciturno, més humà, més vulnerable i més cruel i més físic, perquè el tio està molt catxat i... Sí. I és com un personatge amb més traumes, més semblant al Caballero Oscuro, que és les pel·lícules del Batman.
Sí.
I aquesta pel·lícula, doncs, indaga molt sobre això, no? Sobre un trauma, bueno, hi ha una relació d'una trama d'espies i d'una associació secreta que es diu Spectre, que és com es diu aquesta nova pel·lícula, amb un dolent dolentíssim que és interpretat per Christoph Waltz, que és el personatge que s'ha fet famós per les pel·lis del Tarantino, les últimes de Django Desencadenado i Malditos Bastardos, i bueno, doncs és això, és una pel·lícula de James Bond amb molta acció i molt trepidant.
Anem a escoltar un tros del tràiler.
No tienes autoridad. Ninguna. México DF. ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones.
Quina veu que té en Daniel Craig, eh? Escolta, m'han dit que el Bandera sonava també com el nou James Bond.
Sí, bueno, han sonat mil noms, però els que han sonat més forts són aquests.
Els que m'has comentat. Bueno, sí, sí. Escolta, la Bellucci guapa, eh?
Home, i ara hora que la Bellucci fos una xica Bond.
Pues sí, una xica, o com diu ella, una senyora Bond, com cal. Escolta'm, doncs avui Spectre i també aquesta altra pel·li que es diu Deepan.
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 നടരാജൻ ദീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോട് 6 മാസം മുതൽ സെറ്റുപോയി ഇനി നിങ്ങളാ നിവിയർ.
No entenc res, Adrià, què diu?
No, jo tampoc l'entenc.
Que ha dit venir a veure la pel·lícula, que us va encantar, no?
Sí, exacte. Aquesta pel·lícula es diu Deepan i és la que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. És una pel·lícula francesa d'un director de culte europeu que es diu Jacques Audiard, que va fer una pel·lícula que es diu Profeta, que és boníssima, per qui no l'hagi vist li recomano, que va estar nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula estrangera. I aquesta pel·lícula tracta d'una família d'immigrants de Sri Lanka que es veu obligada a emigrar a França per la guerra que hi ha a Sri Lanka, i llavors a França doncs, es trobaran que tampoc era un camí de roses, perquè es tenen que adaptar a una societat, a un barri marginal que està ple de bandes criminals, i doncs és, la pel·lícula tracta això, sobre la seva adaptació a la societat de França, i sobretot doncs, que ells tenen que aprendre l'idioma, tenen que passar pues, la pobresa que ells estan vivint, i és un drama que a poc a poc, cap al final, va girant cap a un thriller, perquè, bueno, apareixen allà unes bandes criminals i es torna una mica un thriller, i és una pel·lícula que està bastant bé.
Doncs vinga, Spectre i Deepan, ara sí que ho he dit bé, són les pel·lícules que avui ens aconsella el nostre crític de cinema, Adrià Penya. Gràcies, Adrià. Que vaya bien, adiós.
Con el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, un elevado porcentaje de pacientes pueden ser curados con técnicas poco agresivas que evitan la impotencia sexual y la incontinencia de orina. En el Instituto Médico Tecnológico somos pioneros en el tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia en tiempo real dinámico, con más de 300 pacientes operados en los últimos 10 años. Instituto Médico Tecnológico. Teléfono 93-285-3399. 93-285-3399.
Yo creo que lo mejor para todo es beber buena agua. Agua tratada, eso sí, con Masical. Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, yo quiero Masical para, no sé, para regalarlo el lunes. ¿Me llega? ¿Me llega a tiempo?
Claro,
¿estoy a tiempo?
Por supuesto, y además por ser oyente COPE, sin gastos de envío, sin desplazamientos, y sobre todo para que no tengamos disgustos a estas alturas, ¿no? Que llegamos a casa, fíjate, y se nos ha estropeado pues el calentador, la caldera o algún electrodoméstico por culpa de la cal, sobre todo porque aquí el agua cosa muy dura, Pepe. Uh-huh. Pues con Masical vamos a tener un dispositivo, un potente dispositivo antical, pues para prevenir esos problemas y para mejorar la calidad del agua en todos los grifos.
Bueno, pues a marcar ahora mismo ese 902-107-109. ¿Qué nos cuesta Masical y qué oferta tenemos hoy viernes para los oyentes COPE?
Vamos al grano. Masical vale 99 euros. Hay para todas las necesidades. Un año de prueba. Garantía de funcionamiento de por vida. No gasta luz, no gasta pilas. Una pequeña inversión que amortizamos en muy poquito tiempo. Pídalo en este momento, 902-107-109, y aprovechese del 3x1. La promoción estrella de Masical. Recibe 3 para 3 viviendas, por lo que cuesta 1. Comparta la promoción y todavía le sale mucho más económico. Y es tan asequible, Pepe, porque no tenemos intermediarios.
Muy bien. Pues ya lo sabéis, Masical. Marcar el teléfono de la casa de Masical, 902-107-109, o en www.mastienda.es. Noelia, gracias.
Buen fin de semana.
Adiós.
Igual, adiós.
Montserrat, acabat.
Este James Bond no lo tiene Masical, ¿eh?
No, no, yo creo que no. Y otras cosas tampoco. Gracias, amics y amigas. Tornem dilluns. Adeu. A passar-ho bé, eh? Adeu a tots. Adeu, adeu.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Las dos, la una en Canarias.